El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, espero que tingueu un molt bon diumenge. I nosaltres volem avui començar el programa parlant, atenció, del codi infart i de què tracta.
Un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar demostra que la mortalitat per infart abans d'arribar a l'hospital s'ha reduït en un 20% a Catalunya gràcies al codi infart. Aquest codi assegura una resposta sanitària ràpida quan hi ha un atac de cor i que, atenció, ha evitat prop de 2.600 morts durant els 7 anys de la seva aplicació. Aquesta és la conclusió de l'estudi, com dèiem, liderat des de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, que ha analitzat prop de 100.000 casos d'infart en persones d'entre 35 i 84 anys a Catalunya entre els anys 2008 i 2019. Avui és un plaer parlar amb l'Helena Tizón Marcos, que és investigadora del grup de recerca en malalties cardiovasculars i també metgessa adjunta del Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar. Doctora Tizón Marcos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En principi, donar-los l'enhorabona, no? Perquè estem parlant d'un èxit basat en la rapidesa i també la coordinació.
Sí, sí, com bé heu dit en la introducció, aquest dispositiu assistencial que porta des del 2009-2010 a treballant de forma multidisciplinar a tot el territori català és un èxit. És un èxit a nivell de coordinació, que això es trasllada finalment en resultats en salut, perquè disminuïm la mortalitat per infart a Catalunya.
Tractar les complicacions que es donen en els primers minuts i en les primeres hores de l'infart són bàsiques, no?
Exacte, exacte. I això és el que demostrem en aquest estudi, que la bona coordinació i l'assistència precoç en aquest tipus de patologia temps dependent, com és l'infart agut de miocardi, resol o permet resoldre aquestes complicacions que són fatals, com són arrítmies ventriculars malignes que es tracten de forma precoç i exitosa, permetent així que els pacients que abans no arribaven per manca d'aquest dispositiu ara puguin arribar a l'hospital.
Vostès subratllen que, tot i que l'estudi és observacional i no permet establir una relació causal directa, no s'ha identificat altres canvis estructurals, no?, del sistema sanitari català d'una magnitud comparable a aquest codi.
Exacte. Hem estat revisant i pensant quines altres estructures sanitàries a nivell de cardiovascular es poguessin haver implementat en el mateix nivell, en els mateixos anys, i no n'hem trobat cap, perquè el codi és una estructura que es va implementar el 2010 i que ha anat millorant de forma progressiva, però clar, tenim aquest punt el 2010, que és l'inici, i a partir d'aquí tenim tendències de disminució de la mortalitat a tota Catalunya. En fet, que, com bé dieu, no podem establir una relació causal directa, però sí podem establir hipòtesis del que ha pogut passar i creiem que aquesta hipòtesi és la més factible.
Doctora, l'estudi també descriu canvis rellevants, com és el perfil dels pacients amb infart. Quin seria aquest perfil?
Doncs miri, el que hem vist és que al llarg d'aquests anys que dura l'estudi, que és del 2009 al 2019, hem vist que els pacients cada cop són una mica més joves i tenen un pitjor perfil a nivell cardiovascular. Què vol dir això? Doncs que n'hi ha més que fumen, que n'hi ha més que tenen hipertensió i que cada cop més n'hi ha que tenen uns nivells de colesterol alt.
I pel que fa als sexes?
I pel que fa als sexes, això es manté de forma sistemàtica, no només en el nostre estudi, sinó en d'altres. La incidència d'infart agut de miocardi en homes i en dones va disminuint al llarg del temps, una mica a tot arreu, però sí que en homes continua sent molt més alta que en dones.
Imagino, doctora, que també s'ha de fer èmfasis que cal que la població, òbviament, es cuidi a la necessitat de la prevenció primària, no?, abans de tenir un infart per reduir aquesta taxa.
Totalment, sí, sí. Amb que la població es cuidi, incidirem tant en prevenció primària, que és abans de tenir un event, com també en prevenció secundària. Sabem que si un deixa de fumar, la possibilitat de tenir esdeveniments cardiovasculars és molt menor que si continua fumant. Això quan has tingut un infart o si no n'has tingut mai cap. I com vostè deia, el fet de que la població i la ciutadania cal que es cuidin el més possible és fonamental.
També s'ha parlat i molt sobre que cal millorar l'atenció postinfart, sobretot en la rehabilitació, no?, que és la que serveix per reduir-ne les seqüeles.
Sí, sí, sí. Això, a més, ho remarquem a l'estudi, que el que hem vist és que la mortalitat intrahospitalària, que és la que considerem habitualment des de que un entra a l'hospital fins als 30 dies, aquesta mortalitat s'ha mantingut més o menys estable. Hi ha una mica de descens al principi del període d'estudi, però després no ha continuat disminuint i això creiem que la podríem continuar disminuint si els programes de rehabilitació cardíaca i de prevenció secundària estiguessin completament en marxa.
Uh-huh. Imagino que és, per vostès, és, sobretot com a doctors, com a metges, no? Saber que s'ha reduït aquesta taxa de mortalitat és una bona, és la millor notícia de totes, no? Perquè estem parlant de salut i de vida.
És, com vostè diu, és molt bona notícia per tot el sistema de salut català, perquè pensi que aquí no participem només metges, sinó que hi ha una col·laboració entre la persona que t'atén al CAP, la primera persona que et detecta que tens un símptoma d'infart agut de miocardi, l'infermera que et fa un electrocardiograma o la TCAI que et fa un electrocardiograma i que avisa ràpidament algú perquè el valori, la trucada al SEM, els companys del SEM, que estan a la taula d'interhospitalari, el CECOS, atenent aquest tipus de trucades, i després tota la coordinació entre diferents nivells assistencials que fa que aquests temps de tractament i aquest tractament de complicacions sigui molt bo.
Ara el que queda, doctora, és potenciar encara més aquest codi infart i també la prevenció, com dèiem abans.
Sí, sí, sí. Millorar, ara el que estem fent és millorar els temps de forma contínua i des de tots els centres que anomenem d'angioplàstia primària recopilem unes dades que introduïm en un registre i amb aquest registre anem observant les tendències i modificant el que calgui perquè els pacients siguin tractats de la millor forma possible en el menys temps possible. Uh-huh. I anem monitoritzant aquestes dades de forma contínua.
Doncs intentem, sempre ho diem, no?, intentar tenir una dieta sana, fer exercici, vivim en un món molt sedentari, sobretot els més joves, i sempre és benvinguda una notícia bona com aquesta, no?, d'aquest codi infart, que aquest protocol ràpid d'atenció sanitària ha salvat 2.600 vides en 7 anys i ho continuarà fent, però sobretot posem nosaltres també de la nostra part perquè aquest infart no es produeixi, si es produeix perquè no hi ha altre més remei, ara tenim aquest codi infart. Li agraeixo moltíssim, doctora Elena Tizón Marcos, investigadora del grup de recerca en malalties cardiovasculars i també metgessa adjunta del Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar. Gràcies i enhorabona per salvar vides.
Molt agraïda i també molt agraïda per donar aquesta consciència a la ciutadania dels bons resultats que té els diferents dispositius sanitaris i les recomanacions que feu en salut. Moltes gràcies.
Gràcies.
Cada vez más cerca Hacienda. És cert, això, és una qüestió que... I que consti que no és una qüestió de no pagar impostos. Evidentment, els impostos són necessaris, s'han de pagar, s'han de controlar i s'han d'emplear on s'han d'emplear. Aquí ja estaria el debat. On gastem els diners públics? Bé, quan parlo d'Hisenda, hi ha una lluita des de fa molt de temps contra les transaccions, diners en negre, pagaments en B, etcètera, etcètera. I ara, i és una qüestió de la que ja hem parlat unes quantes vegades, començarem a controlar els cobraments via Bizum i TPB baixa. Aquest mes de febrer, que ja pràcticament entrem, serà el primer mes en què els bancs enviaran dades de Bizum a Hisenda. I d'entrada, els particulars queden fora, queden exempts. No seran controlats. Això parlem d'autònoms i empreses. Autònoms, empreses professionals. Tu, si ets un particular, doncs en principi Hisenda no sabrà res. Bé, això és el que hi ha. Ara et dic una cosa, és una qüestió de temps també, Me la jugo, és una qüestió de temps. Si això ja és possible en particulars i autònoms, en res, els particulars possiblement també tindran aquest control a sobre. Vam parlem de què significa tot això, què canvia, què no canvia, de què hem de mirar, què no hem de mirar, si hem de guardar tíquets, si no hem de guardar tíquets, perquè hi ha molts autònoms que tenen el particular i el telèfon professional és el mateix. Llavors, a partir d'aquí, què passa? Com ho justifiques una cosa i com justifiques l'altra? Bé, que sobren unes quantes coses, Sobren unes quantes coses. Doncs en parlem de tot això amb la Susana Román. Ella és assessora fiscal de Telenom. Susana, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Cada vez más cerca Hacienda. I ara això com ho farem? Què significa? Quin canvi hi ha a partir d'ara?
Bueno, en realitat a nivell de càrrega administrativa no n'hi ha nova càrrega administrativa ni per a empresaris, ni per a professionals, ni per a les empreses, ni petits negocis. El que sí que hem de conèixer és aquesta traçabilitat dels diners. És a dir, els que sí que tenen nova càrrega administrativa són les entitats financeres i els bancs, que sí que hauran d'informar de tots aquests cobraments i pagaments en bítum sense límit de quantia, és a dir, des del primer euro, realment. Hem de donar tota aquesta informació a Hisenda.
És a dir, un bítum d'un euro també hauria d'estar comptabilitzat?
Sí, no hi ha límit.
D'acord.
Sí, sí. I llavors, que això també és una diferència, perquè sempre hi havia hagut un límit amb aquests imports de comunicació. O sigui que, per tant, és important ser coneixedor de tot això, perquè precisament per això, perquè dèiem de la traçabilitat dels diners. Llavors, els bancs sí que hauran d'informar i han de tenir aquesta càrrega, de donar una sèrie d'informació, que és les quanties, els números de, el número de comerç, el terminal de venda, des de quin operador s'ha fet, quins cobraments... També no només a les quanties, sinó si hi ha moviments repetitius, és a dir, també que és important també, perquè si hi ha algun, el que tu deies, no? Si hi ha un autònom que té aquest mateix telèfon i és papà del col·le i a través d'ell es fan determinades activitats i fa cobraments a tots els bítums de la resta de la classe i de més, és important que a partir d'ara se sàpiga que tota aquesta informació se comunicarà i, per tant, és molt, molt recomanable diferenciar aquestes comptes. És a dir, el primer consell que hauríem de donar és que portem comptes separades en el tema del negoci i comptes personals. Per què? Perquè si tenen accés a tota aquesta informació i l'hem de justificar, que sigui fàcil de justificar.
D'acord, que no estigui tot al mateix sac, en tot cas,
Correcte.
De totes maneres, hi ha autònoms que són autònoms que ho tenen tot al mateix sac. Llavors, aquests que hauran de diferenciar molt, hauran de guardar tiquets, hauran de justificar d'alguna manera uns bítums i d'altres?
De veritat que la millor recomanació és que portin comptes separades. És a dir, la llei no els hi obliga, però si han de justificar aquells cobraments, no podran tenir tiquets ni justificació d'ingressos que no corresponen a l'activitat. Si són de l'activitat, sí o sí ha de tenir una factura correlativa. És a dir, en principi, una activitat general ha d'emetre sempre factura. Per tant, qualsevol cobrament ha d'anar correlatiu amb una factura. Per evitar errors, és millor tenir-ho separat.
Clar, com serà l'impacte real en un petit negoci? Perquè aquest sí que ten, habitualment un petit negoci, per molt petit que sigui, sí que hi ha unes comptes separades, habitualment.
Sí, la realitat és que no ha d'haver-hi cap canvi, sincerament. Si es portava tot bé, no ha d'haver-hi cap canvi. El que sí que és veritat que és una oportunitat de revisar si administrativament ho estem portant bé i si podem aprofitar això per digitalitzar algun dels processos que es fan des del petit negoci.
És a dir, podem donar una mica la volta a la truita per aprofitar i digitalitzar-ho tot i posar-nos al dia.
Correcte.
És una part manera de veure-ho molt positiva en aquest cas. Però, escolta'm, què pot fer Hisenda amb aquesta informació? Per què la necessita? Per què la vol?
Perquè Hisenda, igual que a tots, ha arribat la IA i el que sí que pot fer és fer cruces massivos de totes aquestes dades. Al final, per Hisenda, aquests NIFs de persones o de societats tindrà tota la informació dels seus cobraments i podrà creuar aquestes dades amb les declaracions d'IVA o d'impost de societats o declaració de la renda que es facin. I si hi ha diferències, podran arribar requeriments perquè es justifiquin aquestes diferències.
Carai, és a dir, hi haurà un control i suposo que bàsicament és controlar fins al darrer euro que mouen els comerços.
Correcte.
L'objectiu quin és?
L'objectiu final se suposa que entenc que és evitar economies submergides i l'objectiu positiu, per dir-ho així, és evitar errors en tots els sentits. També és veritat que Hisenda moltes vegades envia requeriments que no són correctes perquè no té accés a tota la informació. I quan s'arriben aquests requeriments també són una càrrega administrativa per qui ho rep. S'han de contestar, s'ha de buscar la documentació, s'ha de portar... M'explico, llavors, si està ja tota la informació és correcta, mai rebràs un requeriment.
De fet, aquest proper mes de febrer serà el primer mes on ja sí. Els bancs, les entitats financeres, estan obligades a enviar aquesta... o enviaran, millor dit, la informació a Hisenda, no?
Sí, sí.
Serà aquest primer mes.
O sigui, que a partir d'aquest primer mes, sí. I com m'havies dit al principi, els particulars queden fora, avui per avui.
Això, aquí volia jo ara parar, els particulars, perquè, clar, arribarà un moment que si vols... La veritat és que si vols moure diners amb bé, ho pots fer igualment si els bizums particulars no estan controlats.
Bueno...
Quan trigarà Hisenda en posar l'ull als particulars també?
Jo crec que Hisenda no ha tret mai a l'ull als particulars.
Això és veritat, és també.
I sí que és veritat que arriben també... Ja s'han rebut molts requeriments de justificar determinats moviments. Jo, des del despatx, des de Talenom, ens hem vist en situacions d'haver de justificar ingressos que eren regals rebuts per bodes, que a vegades són aquests moviments de diners que són més grans de l'habitual. M'explico, llavors, sí, realment no ha tret mai l'ull. El que sí que és veritat que està digitalitzant els processos de control i creuament de dades, i aquest és un primer pas. I, clar, comença per la part de l'activitat de l'econòmica, per tant, empresaris, societats, clar. Autònoms...
Creuarà dades i ja està. Bàsicament és això, que no s'escapi els menys euros possibles que s'escapin.
Correcte. I la gran recomanació de veritat que és separació de comptes per evitar requeriments que trauran energia i serà una càrrega administrativa que no aportarà valor, aquest cas pel negoci.
Seria el gran consell, bàsicament sense un autònom petit, un autònom, és a dir, una persona que tinguis comptes separades, bàsicament.
Sí.
Una professional i una altra, l'habitual, la domèstica, per dir-ho així.
Això mateix.
Carai, fem les coses fàcils, també. Doncs, Susana Román, assessora fiscal de Talenom, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquests nous requeriments. Molt amable.
Moltes gràcies.
En los últimos años, el lenguaje utilizado por jóvenes y sobre todo adolescentes ha experimentado una transformación notable. Cada vez es más frecuente observar cómo se alejan de las normas tradicionales del idioma para adoptar un lenguaje propio. Aunque este fenómeno responde a la necesidad de identificarse con su grupo y adaptarse también a los nuevos medios de comunicación digital, también genera cierta preocupación entre los profesionales, ya que en muchos casos empobrece, dicen, la expresión oral y escrita. Limita el vocabulario, dificulta la correcta comunicación en contextos formales y se trata de una evolución del lenguaje que plantea un debate importante, ¿no?, sobre el equilibrio entre la innovación lingüística y la preservación de un uso adecuado y claro del idioma. Para hablar de este tema, a ver si está de acuerdo o no y hablar un poco de este debate que hay, tenemos con nosotros a una profesora, es profesora de castellano, de literatura castellana, y ella es Isabela Rubio. Isa, muy buenos días.
Hola.
No sé si prefieres que te llame Isabela, Isa.
Isa está bien.
Isa, perfecto. Sí. Claro, tú eres joven también, pero eres profesora en la ESO, en bachillerato, ¿no? Y estás dentro de este mundo, ¿no?, de un lenguaje nuevo, innovador.
Sí.
¿Entiendes en clase las expresiones que usan hoy en día estos adolescentes?
Sí y no. O sea, no todas, obviamente, pero creo que también no depende tanto de la edad, sino de la curiosidad que tengamos, ¿no?, por entenderlos, porque hay gente que dice, mira, yo no tengo ganas de saber a qué se refieren con esto. Y otras personas, como yo, por ejemplo, sí que me gusta saber, pues, ¿esto qué significa? O, no sé, y pregunto, y por eso pues sí que intento como entenderlos un poco. pero ahora hay cada palabra que se me escapa.
¿Cuál ha sido la palabra o alguna expresión que te haya llamado especialmente la atención?
Mira, la de PEC me hizo mucha gracia porque, claro, en el contexto educación, PEC significa Proyecto Educativo de Centro. Y yo cuando escuché que decían esto, digo, ¿por qué dirán esto? Si seguramente no saben ni lo que es Proyecto Educativo de Centro. O sea, no entendía nada. Y claro, cuando me lo explicaron, fue como, ah, vale, que no tiene nada que ver, que es otra cosa totalmente distinta.
Diferente.
Sí, sí. Y eso fue un poco, me dije, uff, soy mayor ya.
Sí, ¿no? Te sí, sientes sí, un poco sí. También así, ¿no? Porque tienes, no sé, ¿cuántos años tienes?
Tengo 29.
29, sí, sí, claro.
Tengo 29.
No hace tanto que estábamos tampoco en el colegio, pero en cambio sí que notamos, ¿no? Aún nosotras un cambio de generación importante.
Totalmente.
Ya no sí, imagino sí. Los profesores que sean más mayores, eso ya debe ser sí. otra historia, ¿no? Pero
sí.
¿Crees que, aparte de este lenguaje, se habla peor que antes en la clase, por ejemplo, el trato con el profesor, el trato entre compañeros?
A ver, sí y no. Por ejemplo, el tema de la riqueza léxica se nota mucho que ha empobrecido. Muchísimo. Yo me he encontrado redacciones en primero o segundo de bachillerato que ya es un buen nivel de redacción en los que te ponen en plan. Y es, claro, no me puedes poner una redacción claro. En plan, por favor, que no estás hablando con tu amigo de la mesa. Claro. O sea, no puedes escribir esto. O a la hora de definir, les cuesta mucho definir o poner sinónimos de verbos o los sustantivos o lo que sea. Les cuesta muchísimo. Y a la hora de escribir emails también. Cualquier correo que te mandan, hola, aquí tienes el trabajo, punto. O a veces sin ni siquiera saludar, aquí te mando el trabajo. Y claro, yo me tengo que parar y decirles, no puedes enviar los correos así, estamos en un registro formal, tiene que tener cara y ojos.
Claro.
Pero
claro.
Es como que se piensan que es un WhatsApp.
Exacto, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Al final, imagino que este costumbrismo quizá de las redes sociales, ¿no? De estar usándolas durante todo el día, ¿no? Incluso los mensajes de WhatsApp que se envían con faltas de ortografía, entre ellos también con este lenguaje, ¿no? Que también se usa, pues al final no saben diferenciar quizás el registro más formal, ¿no?
Y las situaciones.
De la situación en concreto o de la persona con quien están hablando.
Sí, sí, porque a veces también escuchas a alguien que le dicen, bro, no sé qué. No, bro, no. Yo no soy tu bro. No puedes decir estas cosas.
Claro.
Sí, sí.
Por lo tanto, hablamos que está bastante igualado tanto el lenguaje oral como también el escrito, ¿no?
Sí, yo creo que el lenguaje oral está pasando también a ser el lenguaje escrito.
Claro. No hay esa entonces, diferencia que,
exacto,
que había exacto. Anteriormente.
Y con los audios y todo, cada vez también escribimos menos y peor.
Claro.
Sí, sí, se nota muchísimo. Y las faltas de ortografía ya es para caerse para atrás. Sí, las faltas son... Pero este creo que es un tema aparte.
Sí. Y tú como profesora, Isa, ¿cómo lo haces en clase para concienciar sobre esto?
Yo, sobre todo el tema selectividad, por ejemplo, me centro mucho y les digo, esto te lo ven en la selectividad, a veces como que exagero bastante también. Esto como lo ven en selectividad te lo tachan y no siguen corrigiendo, o cosas así. O se lo marco, les digo, vale, ahora busca un sinónimo de esta palabra. Mira, has puesto la misma palabra en un párrafo 4 veces, por favor. Intenta cambiarlo, entonces me la rehacen, cosas así. Pero cada vez es más difícil.
Y además cuando crezcan, ¿no?, en el ámbito laboral también...
Sí.
Tendrán que espabilarse de alguna forma, es lo que hay.
Pues, sí.
Pues muchísimas gracias, Isa Rubio, profesora de castellano, de literatura también, por hablar con nosotros de este tema que tanto nos interesa y también nos sorprende porque cada día sale una palabra nueva, o sea que
sí.
Hay que estar en constante renovación también como profesora, imagino.
Sí, totalmente.
Muchas gracias por hablar con nosotros.
Que vaya muy bien, gracias.
Avui a la Linterna us volem parlar de l'última enquesta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que parla sobre molts factors, sobretot del risc entre els estudiants de secundària, sobre el tema de l'ús del telèfon mòbil, del consum de porno als 12 anys, i també alerten que creix el nombre de joves que declaren haver estat víctimes d'assetjament escolar. En parlem de tot plegat amb la persona que en té més dades de tot això i que estarem molt atents a tot el que ens digui, que és la Lucía Artazcoz, que és la cap de l'Observatori de la Salut de l'Agència de Salut Pública. Senyora Artazcoz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Com s'ha fet aquesta enquesta?
Mira, aquesta és una enquesta que vam començar a fer-la des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona fa quasi 40 anys, el 1987. Des de llavors s'ha fet cada 4 o 5 anys. El que fem és una enquesta a una població representativa d'estudiants de secundària, de segon d'ESO, quart d'ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius, i entrevistem a 3.000, al voltant de 4.000 persones cada edició. En aquest cas hem entrevistat 3.690 adolescents, contesten l'enquesta a l'escola amb una supervisió per part d'un equip de treball de camp.
M'imagino que en 40 anys, Lucía, la cosa ha anat canviant i molt, no? Sobretot els darrers anys.
Ha canviat molt i, com tu dius, sobretot els darrers anys, perquè els canvis socials són més ràpids que mai. Amb aquesta enquesta el que fem és tractar de recollir noves tendències. Per exemple, vas comentaves, parlen de la pornografia, és la primera vegada que parlem de consum de pornografia, per exemple, perquè s'ha detectat que és un canvi social que ha aparegut ara un increment de consum de pornografia en adolescents. També ara parlem de xarxes socials, fa uns anys això no tenia sentit. O sigui, que ens anem adaptant als temps i anem coneixent realitats noves.
Ara que parlem de pornografia, un 80% de nois mira pornografia.
Ha mirat en alguna ocasió.
En alguna ocasió.
Però hi ha quasi un 20% entre els més grans, entre els de batxillerat i cicles formatius, que la miren habitualment. És molt més freqüent en nois que en noies.
I la majoria de casos, imagino que és per curiositat, no? Alguns ho faran per desig sexual, però crec que serà la minoria, no?
No, la primera causa en nois.
La primera
motivació, diria jo.
Ah?
És que hi ha moltes dades, però diria que en nois serà la primera motivació.
D'unidó. També parleu del tema dels telèfons mòbils. Han augmentat les restriccions a aquests telèfons als joves, no? Què ha passat? Una bona dada, aquesta.
Una bona dada, a més, ha augmentat molt. Les famílies han introduït més límits en la utilització del mòbil, sobretot les famílies de classes afavorides, i és més freqüent aquestes restriccions, pues, probablement en la població més jove, és normal. Però en la població més jove, de segon d'ESO, ha augmentat al voltant de 20 punts. Crec que és una de les dels bons resultats d'aquesta enquesta.
No tan bon resultat és de les víctimes d'assetjament, no? Segons l'enquesta, poseu molt èmfasi en la xacra d'aquest assetjament escolar, conegut també com el bullying, i preocupa perquè va a l'alça.
Exacte. Aquest en canvi, és un resultat que no és positiu. S'ha incrementat el bullying, el maltractament en les escoles, tant en nois com noies, i s'ha multiplicat, diria, per bastant. A veure, aquí tinc les dades, estic mirant a l'ordinador, són moltes xifres. Mira, ha passat, per exemple, l'anterior enquesta la vam fer el 2021.
Sí.
En noies, el 2021 teníem un 6% que declaraven maltractament escolar.
Sí.
Ara estem parlant d'un 12, s'ha multiplicat per 2, i en nois el mateix. Passem d'un 5% a un 11%. Sí.
Una altra dada també positiva, tot i que la cosa pot anar millorant, és que els joves consumeixen ara menys tabac i menys alcohol que fa 4 anys.
Efectivament. Hem vist la tendència a la reducció del consum de tabac tradicional ve de fa anys, i aquest any és que encara baixa més. També baixa la proporció de nois i noies que diuen haver-se emborratxat alguna vegada en els últims 6 mesos. I també continua una tendència que ja està sent bastant llarga de reducció del consum de cànnabis.
Però el que sí que repunta és l'ús del vapejador.
Exacte. això repunta molt. Mira, per primera vegada vam comentar o vam introduir preguntes sobre el consum de cigarretes electròniques en els últims 30 dies i l'any 2021 trobàvem uns percentatges de consum del 3%, 5%, que en el grup que més veiem era un 6%. Fixa't que ara, 4 anys més tard, la utilització del vapejador en els últims 30 dies ha passat, en els més grans, en els de segon de batxillerat i cicles formatius, a un 20-22%, 22% en noies, un 20% en nois. O sigui, fixa't, s'ha augmentat moltíssim.
Uh-huh. Si parlem del tema del cos, joves i sí. Sempre parlem del tema anorèxia, bulímia, hi ha molta insatisfacció corporal en noies.
I en nois.
Sí?
I això, sí. Sí, sí, sí. A veure, insatisfacció corporal. Seguim amb la tendència d'increment de la insatisfacció amb el propi cos. Aquesta pregunta la vam introduir al 2016, ja portem 3 edicions en què preguntem sobre ella. En l'actualitat, en 2025, el 76% de les noies de 13 a 19 anys es declaren insatisfetes amb el seu propi cos, 3/4, però el percentatge també és molt alt en nois, és un 66%. Aquesta és una tendència relativament nova. En nois no hi havia tanta pressió social fa uns anys. Ara n'hi ha una pressió social que apunta cap a la vigorèxia.
Cap a la vigorèxia?
La vigorèxia, això de la tableta de xocolata. Que
sí,
diem.
Sí, d'estar quadrats, no? I d'estar tot el dia al gimnàs. Exacte. O fent esport, no?
Exacte. Entre les noies és més la qüestió pues, d'estar prima, d'estar guapa... En els nois més cap a la vigorèxia, però és una proporció altíssima. Pensa que la insatisfacció amb el propi cos s'associa amb problemes relacionats amb l'ansietat o amb la depressió.
Uh-huh. Imagino, Lucía, que amb aquestes dades el que s'ha de posar és fil a l'agulla, no? I començar a treballar més, encara si cal, en aquests aspectes que destaqueu vosaltres d'aquest estudi, d'aquesta enquesta.
Sí, ens hem de posar a treballar. No és fàcil perquè pensa que els nois i noies adolescents reben unes influències per part de les xarxes socials, unes influències d'unes imatges corporals i facials impossibles, amb filtres, que es converteixen en un estàndard i una pressió enorme per tenir aquest aspecte. Mm. Són moltes aquestes influències que estan tenint un impacte negatiu entre noies i nois. Jo penso que està insatisfecta amb el seu propi cos.
Doncs són dades molt importants a tenir en compte i, com deia jo, posar fil a l'agulla. Sé que costa, que són coses difícils, però també hem de donar l'enhorabona que hi ha coses doncs, que... passen a tenir unes bones dades, com el límit de l'ús del mòbil, com dèiem abans, que hi ha menys de la que fumen, i etc. Però ens continua preocupant víctimes d'assetjament, el tema de la pornografia, i també de que el tema de la beguda, sobretot elles, comencen a beure més que els nois. Sí. Lucía Artazcoz, cap de l'Observatori de la Salut, de l'Agència de Salut Pública, gràcies, com sempre, per fer aquest estudi i perquè ens arribi a donar-li veu, perquè la gent sàpiga què està passant entre els nostres joves.
Sí, i continuarem aprofundint, perquè aquestes són unes dades només, proporcions i demés, però ara toca aprofundir en quines són les causes del que està passant que ens agradaria millorar. I això ens dedicarem en profunditat en els pròxims anys.
I estarem pendents. Gràcies, Lucía. Gràcies. Bona tarda, bona feina.
Moltes gràcies.
Adéu.
I de seguida parlarem també dels 20 anys que fa que va néixer la llei del tabac. Repassarem tot això en uns minuts aquí al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta setmana ha fet anys, concretament 20, de la llei del tabac. Avui la volem recordar i parlar també com està actualment aquest tema.
Vint anys, això va ser el 2006, quan es va posar en marxa la llei antitabac. La llei antitabac, que entre altres coses prohibia fumar a dins de restaurants, de bars, etc etc. Era normal abans, fumar dins d'un bar o dins d'un restaurant era una cosa normal i que no sé si algú s'ho plantejava, però aquesta llei va decidir, va dir que allà no es podia fumar, sobretot per protegir els fumadors passius, això per començar. I la veritat, un cop es posa en marxa, els que no fumem dius, pues, com ha canviat la cosa? Parlo de fa 20 anys, eh? Ara, una altra cosa seria com es va aplicar, si es va fer bé, si no es va fer bé, perquè si parlem amb restauradors hi ha una cosa ben certa, que es va aplicar una mica en plan nyap. Tot s'ha de dir, perquè primer havien de fer unes reformes, una qüestió aïllada pels fumadors, es van gastar una pasta en fer aquell quartet perquè allà es posessin els fumadors, després allò ja no valia. En fi, una altra cosa va ser l'aplicació. Ara, 20 anys després, com ens ha afectat tota aquesta llei? Us imagineu ara que es pogués fumar dins d'un bar? Ho acceptaríeu? Enfocar-ho així, eh? Va, que en parlem i fent 5 cèntims de tot això, amb el doctor Jacobo Sallarés, que és pneumòleg i coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Com anem?
Molt bé, encantat de parlar amb tu. 20 anys han passat ja d'aquesta llei, eh?
Sí, la veritat és que ha sigut ha passat ràpid, però verdaderament va ser tot un impacte i continua sent un impacte en el dia actual, eh? Un gran avenç pel tema del tabaquisme.
Sí, sí, en aquell moment suposo que l'impacte va ser... Quan hi ha coses, aquests canvis radicals no acaben de tenir una bona rebuda, però 20 anys després jo crec que, des del punt de vista de la salut, es nota, no?
La veritat és que i tant, eh? Perquè ja tot el que hem disminuït en afectació pel tabaquisme passiu ha sigut molt important. I per una altra part ha afavorit també que la gent que volia deixar de fumar pues cada vegada estigués més clar aquesta decisió. Mira, només una dada que es va veure, sí. Això són dades d'Irlanda, no són nostres, però per exemple, els ingressos per asma infantil, en el moment en què va posar una llei similar a la nostra a Irlanda, van disminuir els ingressos per asma infantil, sobretot per la disminució de les mares fumadores. Realment, l'impacte que té en salut és brutal. I a dia d'avui, pues, em semblaria il·lògic, per exemple, que anéssim a una discoteca i estigués ple de fum, no?
Sí, sí. Abans era el més normal del món, anar a una discoteca. Sobretot els que anaven a discoteca érem gent jove, bàsicament. Era adolescents, gent jove... Clar, i això suposo que la incidència tant en el fumador actiu com el passiu era important.
Efectivament, vull dir, sobretot, ja t'he dit, era sobretot que aquella gent que no fumava doncs no tenia que exposar-se a tot el que era la toxicitat pel fum passiu i afavorir que la gent fumés menys, no? Encara per això tenim molt treball a fer, perquè a Espanya encara continuem al voltant d'un 25% de gent fumadora, però veritablement a l'avenç en què vam fer a nivell de treure la normalitat del tabaquisme a la nostra societat, crec que va ser molt important, no?
Des d'un punt de vista de llei, anem pel bon camí, és a dir, pujar més impostos per el tabac perquè sigui més complicat i que la gent es desincentivi a l'hora de comprar, posar més llocs on no es pugui fumar, parlant de l'interior dels cotxes i de més, és el camí correcte?
Per almenys és el camí que han fet en aquells països que tenen una prevalença de tabaquisme menor que el nostre. Llavors, amb aquesta experiència d'altres països i pues, tot el que sigui desnormalitzar el tabaquisme és bo, des del meu punt de vista. No es tracta de criminalitzar la gent que fuma, però sí de, diguem-ne, que la gent que facilitar que la gent que està exposada a tabaquisme passiu pues, no ho estigui i, per un altre costat, ajudar a que sigui més complicat l'accés, perquè així d'aquesta manera facilites que la gent que vol deixar de fumar pues, prengui aquest pas. No?
Han millorat les xifres, doctor? De gent que ha deixat de fumar, eh? Les xifres, sí. Aquestes xifres em refereixo. Eh?
Sí, inicialment, després de la llei, sí. Va haver aquesta milloria, però portem uns anys en el qual estem una mica encallats en els últims anys. O sigui, necessitem fer un altre canvi. També és veritat que ara, a dia d'avui, s'està produint un canvi de consum, sobretot a la gent jove, que està fent de tabaquisme convencional a lo que és tot el tema de vapejadors, sí. i tabac calentat, no? I dispositius de tabac calentat. Llavors, s'està fent aquest canvi de consum, però encara estem una mica encallats en els últims anys i tenim que fer més esforços per tal de desencallar aquesta situació.
Clar, parlem dels vapejadors, però informació hi ha. Quan parlo d'informació, parlo de la relació entre càncers i un munt de situacions negatives per la salut i el tabac. És curiós que aquesta informació està, que es va fer realment campanyes d'impacte, que en els tabacs, en els paquets de tabacs, venen aquestes fotografies dient missatges, però sembla que això no sé si acaba de calar perquè ens hem acostumat a veure aquestes coses.
Sí, com tot té un impacte al principi i després s'estabilitza, diguem-ne, aquest impacte. Per això és important continuar fent accions que ja s'han fet a altres països, com és incrementar el preu, per exemple, o fer tot el tema de que el que és l'empaquetat del tabac sigui neutre, que no hi hagi diferències entre marques i tot això. I tota aquesta història és el que pot anar facilitant inclús també disminuir, diguem, la influència de lo que és la indústria tabacalera en diferents àrees de la nostra societat, i tot això fa que vagi, diguem-ne, disminuint aquesta incidència. El que més de desnaturalitzar el tabac, no? De desnormalitzar-lo. El tabac no és una el tabac és un tabaquisme, és una addicció i que a sobre es produeix un gran impacte en salut, amb el qual tenim que desnormalitzar el seu ús.
Clar, aquí entraríem en un tema curiós i podríem especular moltes coses. No tindràs una resposta per la reflexió que faré ara, perquè moltes persones li diuen, si és tan perjudicial, per què no el prohibeixen, el tabac? Aquesta seria una de les frases recurrents, no, de tot això.
Sí, sí. Bueno, aquí és el tema de... Entrem en un altre debat, que és el tema de la legalització, no legalització. Tenim el tema de l'alcohol als Estats Units, no? La llei seca que va augmentar la criminalitat. El tema de la no legalització, el problema, o sigui, de la il·legalització provoca que hi hagi un augment de
contraband, mercat negre, màfia, tot això arribaria. Sí, sí.
Exactament, no? Sí, hi ha potser un camí intermedi que és, per un costat, sí que prohibir a la gent jove l'accés, tal com passa al nostre país, però potser encara, que prohibir l'accés del tabac a les generacions joves, això està claríssim, no? Perquè a dia d'avui als 14-15 anys continua sent l'edat d'inici de consum de tabac.
Curiós, eh? Sí.
Llavors,
Directament tabac o els vapejadors tenen molt a dir aquí?
A dia d'avui el vapejador ha passat per davant del cigarret convencional en aquesta franja d'edat com a consum. O sigui que sí, està guanyant els vapejadors i aquest tipus de dispositius electrònics de nicotina respecte al cigaret convencional, que cada vegada està que és menor que el que anys anteriors, no? Segons les últimes enquestes.
Clar,
el tema és limitar, jo crec, limitar el tema, sí que és controlar, limitar el que és l'accés i la informació, però el tema de legalització té el problema de que pot augmentar l'altra part. No?
Claro, arreglamos una cosa i estropeamos tres. I no és qüestió d'això tampoc.
Però sí que limitar... Clar, entenc. Tot això, sí.
I ja la darrera pregunta que et faré, Jacobo, és sobre ara que traiem... perquè inevitablement hem de parlar, quan parlem ara mateix, de forma contemporània, sobre el tabac, hem de parlar dels vapejadors i hem sortit d'aquesta conversa unes quantes vegades, no? Possiblement, no sé, creus que els vapejadors ara mateix tenen una imatge més amable que el tabac, que no es perceben com tan perjudicials?
Sí, aquesta és la idea que té la gent que els comercialitza, de donar aquesta imatge més amable. El que passa és que a dia d'avui podem dir que no som segurs en salut. No, clar, òbviament és una cosa nova, no tenim dades a llarg termini, però les primeres dades que tenim en salut no són bones. Per un costat, perquè tenim derivats que sabem que poden ser, que són, o sigui, poden, sabem que poden produir tumors, sí. No? Encara que no tenim el tema a llarg termini. El tema de la... Que veiem que hi ha més alta dependència per al de consum de nicotina, no? I veiem també que algunes reportaments de gent que s'ha intoxicat a nivell pulmonar, no? Ha tingut un dany pulmonar per a aquests dispositius, amb la qual cosa no són segurs. A dia d'avui podem dir que no són segurs a nivell de salut, al seu consum crònic continuat, no? I llavors el que volem és evitar que hi hagi un dany a llarg termini, com va passar el tabac, que inicialment als anys 60-70 el consum de tabac era una cosa super, no?, extesa,
sí.
I que ningú parlava dels efectes de salut, però fins que van venir. No? Llavors el que volem evitar és això. Per nosaltres no podem recomanar o dir que és segur el consum de vapejadors i dispositius electrònics de nicotina. Les diferents societats estem en contra de la seva, del seu ús, o almenys dir que és més segur que el cigarret, etc. i tot això, perquè no està ben demostrat, i no podem afavorir el consum d'una sèrie de productes que sabem que tenen un cert dany en salut.
Doncs, doctor Jacobo Sallarès, pneumòleg i coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Pneumologia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
D'acord, a tu, que vagi molt bé.
Aquest any es compleixen 20 anys a l'aprovació de la llei antitabac, una normativa que va canviar els hàbits socials i la regulació del consum de tabac. Per analitzar què ha suposat aquesta llei i quins reptes tenim encara al davant, saludem a la Raquel Fernández Mejina, que és presidenta de l'Associació No Fumadores. Què tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues han pasado ya 20 años, ¿no?, desde la aprobación de la ley antitabaco, y así con perspectiva, ¿qué balance se puede hacer?
Bueno, pues en general es un balance bueno. Hemos bajado la prevalencia del consumo, hay cada vez más población protegida del humo de tabaco en lugares comunitarios, pero es verdad que es una ley que ya se nos ha quedado anticuada y que necesitamos renovar urgentemente, porque han salido al mercado productos nuevos, porque tenemos una industria del tabaco empeñada en crear nuevos adictos entre los más jóvenes, y bueno, pues necesitamos más espacios sin humo, necesitamos equiparar legalmente estos nuevos productos de consumo de tabaco y nicotina con el tabaco tradicional, para pues evitar que nuestros jóvenes se inicien el consumo cada vez más jóvenes y sin esa percepción del riesgo de lo que están consumiendo. Y bueno, pues necesitamos seguir pedaleando.
Y hablaba de nuevos espacios. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Se habla de los coches, ¿no? Fumar en,
bueno,
los coches.
Hablamos sobre todo de, evidentemente, los coches, pero también queremos playas sin humo, queremos espectáculos sin humo, queremos terrazas de hostelería sin humo. Es decir, es muy importante romper ese vínculo, ese nudo entre tabaco y ocio, porque eso va a servir para desnormalizar el consumo, para que los jóvenes vean que lo normal es no fumar. Y cuando hablo de fumar, también hablo de vapear, que es todo lo mismo. Y bueno, a la vez, proteger a la salud de todos aquellos que no fumamos, incluidos trabajadores de hostelería, que entre ellos puede haber personas que tengan enfermedades oncológicas, respiratorias, incluso mujeres embarazadas, y también ayudar al 70% de fumadores que quiera dejarlo, porque desde el momento que ya no es tan fácil, tan placentero fumar en cualquier sitio, pues estamos convencidos de que les va a ayudar o a fumar menos o a tomar la decisión de dejar de hacerlo. Del mismo modo que pasó cuando se establecieron cuando se prohibió fumar en interiores de hostelería, hemos visto que el consumo ha descendido. bueno, pues lo mismo va a pasar ahora, y eso va a ser un beneficio muy importante para la salud de todos y también económicamente, porque al fin y al cabo, todo lo que ahorremos en gasto sanitario y en tensar los servicios de salud pública, pues evidentemente repercute en beneficio para la sociedad.
Sí, que a menudo en estas cosas, ¿no? En este ámbito de la sanidad y de lo que nos ahorraríamos en gasto sanitario, no se piensa. Lo cierto es que el consumo es cierto que ha disminuido, especialmente en los primeros años. Ahora se ha ralentizado, ¿no? Y aún pues hay más de una quinta parte de la población que sigue fumando, ¿no? Aquí hay.
Pero sí. Se ha ralentizado precisamente por esta introducción de nuevos productos de consumo que la industria del tabaco nos venden como menos perjudiciales o como incluso herramientas para dejar de fumar, cuando en realidad estamos viendo que lo que están tratando de hacer es pues crear nuevos clientes entre la población más joven. De hecho, todos aquellos que se inician el consumo con cigarrillo electrónico, mal llamado vapor, tienen 3 veces más de posibilidades de terminar fumando también tabaco, y además de forma dual, lo cual además duplica la peligrosidad a nivel de salud, porque sumas los componentes tóxicos del tabaco tradicional con los componentes tóxicos del cigarrillo electrónico. Así que sí, evidentemente, además está la industria está precisamente, su público objetivo son los más jóvenes, por eso hay tanta publicidad y patrocinio y consumo en lo que son las redes sociales, los influencers. Esto no es algo que ocurra porque sí, esto está pagado por la industria. Y de hecho tenemos ahí un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer que dice que 9 de cada 10 jóvenes tienen impactos de humo digital, es decir, aquel que ven en las redes sociales, aparte que tiene unos sabores y unos colores que son súper atractivos para ellos, parece que, y además es muy accesible, se venden en cualquier esquina sin realmente hacer un seguimiento. O sea, esto no se debería estar vendiendo a menores.
O sea, que quizás si se planteara una reforma de la ley antitabaco y les dijeran: vengan ustedes a ver qué aportación nos podrían hacer. Lo primero sería quizá enfocarlo esto, en controlar, bueno, pues que esté tan a disposición de los jóvenes los cigarrillos electrónicos, vapeadores.
Lo primero, aumentar los impuestos de tabaco y productos relacionados. Ajá. Drásticamente, porque eso pues dificulta la accesibilidad, el que los chavales puedan comprarlo. O sea, si tuviésemos el precio que tiene en Francia, que el tabaco cuesta 12 euros y además lo equiparásemos legalmente con los cigarrillos electrónicos y costasen lo mismo, evidentemente ya no es tan asequible. Luego, evidentemente, reducir los puntos de venta, es decir, que no se pueda vender ni tabaco, ni cigarrillos electrónicos, ni tabaco calentado en ningún otro sitio que no sean los estancos, fuera las máquinas vendedoras, donde evidentemente también es un lugar donde es más accesible para los menores de edad. Esos serían quizás los dos puntos primeros, pero luego también pues incluiríamos, por ejemplo, el empaquetado neutro, es decir, que todos los empaquetados de tanto de cigarrillos como de productos relacionados fuese exactamente igual, con grandes advertencias sanitarias, y no se viese la marca. Terminaríamos con ese el último lugar físico donde las marcas podrían publicitarse, porque al final y al cabo un paquete de tabaco es un anuncio de cualquier marca que va andando por probablemente todas las mesas de hostelería de España. Y luego, bueno, pues aumentar los espacios sin humo es muy, muy importante para la desnormalización del consumo de tabaco y la protección de la población en general.
Bueno, pues nos quedamos con estas peticiones que hace Raquel Fernández Mejina, que es presidenta de la Asociación No Fumadores. Muchísimas gracias por haber querido participar. Buenas tardes.
A vosotros, un saludo.
Parlem de mapamundis. Darrerament ha sortit el tema, s'ha posat a moda. També he de dir que no és una cosa nova. S'ha posat a moda per moltes qüestions. Primer, és una qüestió que ja estava, per les proporcions de la representació de la terra ferma, del planeta, en un mapa mundi, en un mapa. I després ha sortit de moda, la palestra s'ha posat un altre cop sobre la taula per dues qüestions. Primer, la qüestió de Groenlàndia. Ja sabeu que l'amic Donald Trump, doncs, la té al cap, per moltes, diu que és una qüestió de defensa, però aquí ja entraríem en altres qüestions que no entrarem ara. I després també els representants de la Unió Africana que deien que és una qüestió que minimitza o menysprea el continent africà davant de la resta del món. Bé, en ambas qüestions és una qüestió bastant subjectiva, tot s'ha de dir. Jo particularment, sense ser un expert, ara en parlarem del perquè d'aquestes coses, sense ser un expert en aquest tipus de qüestions, crec que és una qüestió que quan es va posar això en marxa no es pensava gairement en menysprear ningú. Crec que és una qüestió més pràctica que cap altra cosa. Però ara entrarem al què. Perquè estem parlant d'una projecció, la Mercator, que té 500 anys. No estem parlant d'algú que vamos a hacer esto para fastidiar. No, no. Però bé, això de d'on ve? Per què serveix? Per què s'ha aplicat aquesta? Hi han d'altres? Perquè és veritat que hi ha una desproporció en els continents i en les terres, això és veritat. Per exemple, el tamany de Groenlàndia no té res a veure amb el seu tamany real en funció del tamany que té Àfrica en aquestes projeccions. Bé, en parlem, i en parlem amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i en parlem amb el senyor Joel Grau Belet, que el tenim al telèfon. Joel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quin cacau s'ha muntat amb això, eh? Des de quan es va... O com neix la projecció Mercator, Joel?
La projecció de Mercator va néixer al segle XVI i l'objectiu de la projecció de Mercator en el seu naixement no va ser cap altre que la de facilitar la navegació als navegants que anaven pel mar. Al final, el gran avantatge de la projecció de Mercator és que les línies rectes en la projecció són línies de rumb constant.
Ah, ja és a dir, que són reals. Bàsicament, entenc llavors que aquella manera o aquesta manera de Mercator és, avui en dia, és perfectament utilitzable o no?
Totalment. Si tu vols anar doncs, de Lisboa a Rio de Janeiro, traces la línia, mesures el rumb a la projecció, el poses a la teva brúixola i allò et portarà al teu destí.
Clar, davant de tot això, hi ha altres tipus de projeccions que puguin donar una idea més real de la proporció dels continents i que sigui igualment útil?
Les projeccions són infinites. El kit de la qüestió aquí llavors és escollir la projecció que volem.
Clar, llavors aquí és on tenim el problema. Com ens posem d'acord?
És molt fàcil. Tu has de definir quin és l'objectiu que persegueixes i escollir la projecció en conseqüència. Els navegants volien projeccions en les quals el rumb fos constant. Per això van escollir la Mercator. Si el que volem és comparar superfícies, que quan fem el mapa les superfícies siguin comparables, no podem escollir la de Mercator.
Clar.
Perquè la de Mercator manté els rumbs.
Llavors, totes les... per això que m'estàs dient en quatre frases que hem parlat, sí. Joel, m'estic adonant que les polèmiques que hi ha avui en dia són una mica absurdes, no?
Al final, totes les polèmiques tenen una part de raó, no? I evidentment, quan els companys africans diuen que Àfrica surt perdent en la comparació, doncs si compares les superfícies i utilitzes la projecció de Mercator,
clar,
no els hi falta raó. El tema és que si tu vols comparar les superfícies, no has d'escollir aquesta projecció.
Clar, perquè estem parlant, per això ho deia perquè, pel que m'expliques, la projecció Mercator està pensada per navegar. No per mirar proporcions de continents, sinó per navegar. Si vols mirar la proporció correcta dels continents del planeta, has de buscar una altra.
Una altra. Podries agafar una Equal Earth, per exemple.
Això t'anem a preguntar. Quina és la més adequada?
N'hi ha moltes, depèn, perquè és impossible trobar una projecció que satisfaci tots els requisits. Has d'escollir si vols conservar els rumbs, les distàncies, els angles, les superfícies, i en funció del que tu escollis, n'hi hauran un subconjunt que podràs agafar-les. La Equal Earth, per exemple, és una projecció que manté les àrees. Si fem una projecció de tot el món amb aquesta projecció, les àrees seran comparables. Posarem Àfrica i Groenlàndia una al costat de l'altra i sabrem exactament quina és la proporció d'àrea que mantenen. Quin és el problema? Que Groenlàndia surt molt deformada. Probablement si ens l'ensenyen aïllada, Groenlàndia no la sabrem ni identificar, perquè surt deformadíssima.
Ah, sí?
Això sí, les àrees són comparables.
Clar, suposo que surt deformadíssima per la situació geogràfica en la que es troba.
Correcte, perquè està a una latitud molt elevada. I aleshores, per definició matemàtica, aquesta projecció deforma les àrees que estan més lluny de l'Equador.
Llavors parlaríem, per exemple, d'Austràlia, Tasmània o Groenlàndia sortirien amb la mateixa deformació, en aquest cas, no? Entenc?
Sí, en deformacions similars, exacte. En latituds complementàries, perquè uns estan en latitud nord i els altres en latitud sud, sí, però la deformació que sofririn és més o menys la mateixa.
No,
però
els australians
des del punt de vista
de
l'àlia serien comparables.
Els australians es queixen tant d'això, en aquest
no,
cas.
No, no,
no. Ho tenen bastant més clar en aquesta sí. qüestió. Bé, clar, el problema possiblement, no ho sé, Joel, en qüestions educatives i formatives, possiblement és la manca de formació i d'entendre per què és així, no?
Entenc. Sí, per això són totes les disciplines. Al final ens hem convertit en experts en temes concrets. Aleshores, quan tu ets un expert de la cartografia i dels mapes, doncs els entens, no tens cap problema, és igual que un advocat o que un enginyer industrial o que qualsevol altra disciplina. I si no ets un expert, pot ser que la interpretació et dugui confusió, que és el que està passant en aquest cas.
Ja.
No té més.
Clar, Joel, el que no deixa de ser bastant al·lucinant i sorprenent i que impacta és que encara la projecció Mercator sigui útil, és a dir, que sigui perfectament vàlida per... Ja sé que haurà tenir GPS, satèl·lits, etc, etc, però que encara és una qüestió vàlida una projecció feta fa 500 anys.
Perquè la projecció de Mercator, si un avantatge també té, és que facilita molt la visualització en aplicacions web. Perquè matemàticament és una projecció senzilla, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, com que matemàticament és senzilla i es pot representar en quadrats, simplificant, això va molt bé per les pantalles i per les computadores.
Ostres.
Perquè és ràpid de processar, de mostrar i de gestionar.
D'aquí la queixa que hi havia amb Google Maps, que també hi havia
aquesta queixa... Utilitza una Mercator.
Exacte, que utilitzava la projecció Mercator.
Però és per això. És perquè al final és molt fàcil de processar. Des del punt de vista matemàtic és molt senzilla, és fàcilment calculable, i com que es pot dividir en quadrats, i al final les nostres pantalles són quadrangulars, això també va molt bé per la seva representació. Que no vol dir que les altres no es puguin fer, però al final, quan naveguem per la web, una de les coses que valorem més també és la rapidesa. Per tant, necessitem càlculs ràpids.
Carai, Joel, en dues patades ens has deixat les coses clares, eh? Vull dir que...
Bueno, fet el que he pogut.
No, és que un cop entres, t'ho expliquen i dius, és que té tot el sentit del món, vull dir, és una qüestió molt... que no té gir de fulla, en aquest cas.
Sí,
és així.
Després podem fer les interpretacions que vulguem i podem...
Evidentment, sí, ostres. Doncs, Joel, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, que s'han estat més de 5 cèntims, has deixat les coses molt clares, molt amable.
Un plaer.
I en uns minuts parlem de la tassa single. Què és i com afecta a les persones que estan solteres?
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Nadie habla de lo importante de verdad, que el sistema de pensiones el año pasado registró un agujero de 70.000 millones. Un informe hecho público la semana pasada. El Estado tuvo que hacer transferencias por valor de 70.000 para que los pensionistas siguieran cobrando las pensiones.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Sabeu què és la tassa single i com afecta a les persones solteres? Doncs ho descobrim aquí al matí del cap de setmana.
Parlem de comprar un pis. Ja no de llogar, parlem de comprar un pis, en aquest cas. I parlem d'una de les situacions socials, perquè ja sabeu que la situació social és la que marca moltes d'aquestes qüestions. Una d'aquestes qüestions és comprar un pis en solitari. Esto es solo para abonados, ¿eh? Es pro, esto es muy pro. Comprarse hoy en día un piso, depende en qué zona de España, en solitari, es molt pro, això. Però, clar, has de demanar hipoteca. Habitualment has de demanar hipoteca, no? Perquè si ho pagues a tocateja, també estem parlant d'una qüestió molt pro. Però parlem d'una qüestió més normal, que seria demanar una hipoteca a un banc. Clar, aquesta tendència d'hipotecar-se en solitari està obligant, per dir-ho d'alguna forma, als bancs a aplicar la tassa single. Però què és la tassa single? Per què serveix la tassa single? De què va tot això de la tassa single? Va, que en parlem d'això i anem a treure l'aigua clara, o almenys a fer 5 cèntims clars, amb la Verònica Rodríguez, que és portaveu de Sofin. Verònica, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Per empezar, ¿qué es la tasa single?
Bien, pues mira, como comentas, esto podría ser un poco como la cuadratura del círculo, ¿no?
Vale.
Si ya es complicado hipotecarse, pues la tasa single lo hace mucho más complicado. En realidad no es una tasa como tal. Hablamos de la complicación de hipotecarse en solitario. Ese conjunto de complicaciones y sobrecoste que supone es lo que comúnmente en el sector se conoce como tasa single.
De acuerdo. ¿Es un sobrecoste?
Exacto, sin duda. Y sobre todo yo pondría el foco en que más que un sobrecoste es una dificultad de acceso.
Claro.
Es un escollo muy importante que se suma a los que ya de por sí tenemos en el acceso a la vivienda.
Pero, Verónica, ¿de qué tienen miedo los bancos?
Básicamente, aquí el tema es que tú tienes que demostrar ante ellos un grado mayor de solvencia.
Vale.
Porque si ya de por sí el banco, a la hora de conceder una hipoteca a un usuario, a un consumidor habitual, pues le exige una serie de requisitos, a una persona que acude en solitario a esa solicitud, ese rigor se va a duplicar. Tiene que demostrar una mayor solvencia en cuanto a ingresos, en cuanto a capacidad de pago. El plazo también influye, en fin.
Bueno, estamos
si quieres lo vamos viendo.
No, estamos hablando de algo muy pro ya. O sea, el que quiera hipotecarse entonces en solitario tiene, lo que tú decías, una mayor dificultad de acceso a la vivienda, ¿no?
O sea... Correcto, correcto. Mira, y con relación al plazo que te comentaba, por ponerte un ejemplo así como muy visual que la gente lo entienda,
sí.
Es que hablamos de que el plazo más la edad, por ejemplo, pues no debe superar los 70 años. O sea, si hablamos de una hipoteca de 40, pues la persona tiene que tener 30 años. O sea, quiero decir eso enfocado en una sola persona, no en una pareja. Por ejemplo, que a lo mejor ahí pues la edad de uno compensa la de otro. Y
ya.
Si hablamos de ingresos, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no?
¿Soy yo o me parece tremendamente injusto?
Bueno, al final... el banco tiene ante sí números.
Claro, claro.
Es injusto porque, en fin, detrás de esos números hay personas, proyectos de vida, pero al banco lo que le interesa es que tú cumplas con ese cuadrante que el banco se ha hecho, ¿no? Entonces, sí. Digamos que si siempre ha sido así, en el momento actual, la tasa single cobra mayor importancia porque ya... A la problemática de acceso se une el hándicap de hacerlo en solitario, ¿no? Pero, bueno, pues siempre ha sido así, básicamente.
¿Y esto es legal? O sea, ¿no tiene un punto de discriminatorio?
No, porque, vamos a ver, el banco de hecho está obligado a estudiar muy bien el perfil de solicitud de quien va a firmar esa hipoteca.
La solvencia de esa persona, ¿no?
Claro, entonces en ese estudio influyen pues todas las variables, toda la casuística, todas las cuestiones. De hecho, el banco está obligado y de hecho, vamos a recordar que, en fin, buena parte del origen de la crisis tremenda que vivimos a principios de siglo, la crisis financiera, tuvo que ver con ese otorgamiento indiscriminado de hipoteca a todo tipo de perfiles sin un estudio serio de la solvencia, lo que llevó a mucha gente a una situación de impago muy dramática, en fin.
Entiendo. Claro, esto en función de qué lugar de España, ya por regla general la vivienda está clara, está cara, pero si vamos a ciertas zonas muy tensionadas de España, estamos hablando de que un acceso a comprar un piso en solitario está solamente para privilegiados. O sea, unos pocos privilegiados podrían acceder a una hipoteca en solitario. Ostras, estamos hablando de una situación que lo hace mucho más difícil, sobre todo en determinadas zonas de España. En Cataluña, por ejemplo, Barcelona o Girona, esto sería prácticamente imposible.
Correcto, correcto, porque aquí hablamos de que esa sola persona tiene que asumir una vivienda ya de por sí muy tensionada, como comentas, muy encarecida, y por tanto tiene que responder ante ella con unos ingresos y con una solvencia equiparable, sin duda.
Bueno, pues, ¿tú crees que esto se va a mantener en el futuro?
Pues estamos al albur de solventar la mayor, es decir, el acceso a la vivienda en definitiva.
Ya.
Aquí, bueno, pues tendríamos que ya hablar de otras cosas, ¿no? De otra cuestión superior, como es poner los medios para que el acceso a la vivienda sea algo razonable y medianamente, bueno, pues con una batería de medidas, que es un poco lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo y por lo que luchamos también todas las asociaciones de consumidores, porque se establezcan un poco, unas medidas que otorguen racionalidad al mercado. Y que esto en última instancia va a favorecer a todo tipo de perfiles, incluido y sobre todo al single del que hablamos.
Ajá. Pues Verónica Rodríguez, portavoz de Asufin. Oye, muchísimas gracias por estos datos y esta charla, que estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
A vosotros, un saludo.
El percentatge de persones que viuen soles a Espanya va passar de l'1,9% el 1970 a l'11,1% el 2024, o el que és el mateix. Una de cada 9 persones viu sola i el 28% de les llars són unipersonals. Així ho recull un estudi, un informe sobre la soledat a Espanya impulsat per l'Observatorio Demográfico CEU CEFAS. I d'aquest estudi parlem ara mateix amb l'Alejandro Macarrón, que és el seu director. Què tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues en este estudio hablan de un problema grave y creciente. Hemos dado algunos datos precisamente sobre el número de personas que viven sola y el número de hogares unipersonales. ¿Por qué? ¿Por qué se refieren así en estos términos también?
A ver, en general la gente está mejor, vive mejor, los seres humanos nos gusta más estar acompañados que solos y tiene ventajas de diversos tipos. Luego hay gente que vive sola y se acostumbra a vivir sola muy bien, ¿no? Pero en general eso es así. Y sobre todo cuando muchos de estos casos pues no son deseados, ¿no? No hay un porcentaje explícito, pero cabe suponer pues que la gente que se ha divorciado, pues en general por lo menos uno de los dos muchas veces no quería el divorcio, ¿no? Y acaban solos, o la gente que no tiene pareja, los viudos, viudas, sobre todo viudas hay más que viudos, ¿no? Para la mujer la viudedad es la principal causa de soledad, y sobre todo cuando se es muy mayor, ¿no? Entonces esto tiene efectos negativos en el punto de vista anímico, ¿no? Afectivo, ¿no? La soledad no es lo ideal para el ser humano, pero además también puede tener efectos para la salud, incluso en casos de salud, hay más riesgo de trastornos mentales, incluso de suicidio para la gente que vive sola. No tiene también la soledad, pues no reparte gastos en el hogar, ¿no? Los gastos por persona en un hogar que hay más personas son menores, ¿no? Cuando se divorcia una pareja, pues se hacen falta, donde antes hacía falta una vivienda, hacen falta dos para las mismas personas que antes estaban en un solo techo, pues hay que duplicar gastos de vivienda y gastos fijos, ¿no? O sea que tiene inconvenientes de diversos tipos, ¿no?
El estudio también lo apunta, el número de personas que viven solas se ha multiplicado por 8, un poquito más, desde 1970, ¿no? ¿Qué nos dice este dato sobre cómo ha cambiado la sociedad española?
Pues es una sociedad, la estructuración familiar. Antes en España con Franco estaba prohibido el divorcio, pero en países donde sí había divorcio aceptado legalmente no había tampoco tanta separación como ahora, ¿no? Es una sociedad que se casa mucho menos que antes, la mitad de la gente ya no se casa. Antes se casaba más del 90% de los españoles. De los que se casan, la mitad se acaban divorciando. Luego se tienen mucho menos niños que antes. Eso también tiene influencia, ¿no? Porque en el momento que se emancipa, si un matrimonio se ha separado y solo tiene un niño, en el momento que se emancipa, pues ya se queda solo también la persona que se quedó con el niño, ¿no? Uh-huh. Cuando hay muchos, pues tarda más en separarse, ¿no? Se nos dice, es una sociedad más individualista. tenemos menos, cuidamos menos de nuestros mayores en casa, ¿no? Antes lo típico es que cuando se queda enviudaba alguno de los padres, ¿no? Pues pasaba a vivir con alguno de los hijos, ¿no? Y ahora es más común o que sigan viviendo solos o que vayan a una residencia o que vivan solos, ¿no? Esos son todas esas cosas las que nos dicen. Y eso, por cierto, otro elemento que es bastante importante, que antes no había comentado, ahora tenemos una crisis de vivienda tremenda en España, ¿no? Hay mucha más demanda que oferta. Bueno, una de las cosas que hacen que necesitemos muchas más casas es precisamente esa desestructuración familiar, ¿no? Uh-huh. En el informe señalamos, mostramos un cálculo, hemos calculado que con las pautas de hogares que había pues hace 50 años, ahora mismo con la población de ahora, pero las pautas de antes, harían falta 3 millones menos de viviendas aproximadamente, ¿no? Claro, si, imagínense que hubiese en el mercado 3 millones más de viviendas no disponibles, no habría problemas, esa escasez que hay ahora mismo, esa carestía brutal, ¿no? Y que está afectando, y además, por cierto, muy especialmente a Barcelona y a Cataluña.
Sí, efectivamente, tiene una incidencia directa en el mercado de la vivienda y en el precio del alquiler, claro, cuestiones exacto, de actualidad. Claro.
O sea, hay mucha más demanda que oferta, el mercado funciona como funciona, y si se interviene todavía peor, ¿no?
Sí, sí, desde luego, eso se está comprobando. También apuntaba antes esas diferencias por edad y por sexo, ¿no? La soledad afecta especialmente a las mujeres mayores. En cambio, entre los adultos de mediana edad predominan los hombres solos, ¿no? ¿Qué factores explican también esta? Bueno, las mujeres viven más, eso también es verdad. Pero esta diferencia.
Uno de los factores que explica es que en caso de divorcio, ahora está empezando a imponerse la custodia compartida, ya es como la mitad de los divorcios en España son de custodia compartida, pero la otra mitad, y antes casi todos, la mujer se queda, si había hijos, se queda con ellos. Por tanto, pasas a tener un hombre solo, viviendo solo, pero una mujer que no vive sola, ¿no? Eso es uno de los factores que afecta. Luego, hay un poco más de hombres que de mujeres jóvenes en la soltería, digamos, en edades no tan mayores. Los hombres tienen una tasa de mortalidad mayor que las mujeres a cualquier edad, pero nacen como de 6 a 8% más hombres, ¿no? Hay un poquito más de hombres en edades jóvenes, eso también influye, ¿no? Uh-huh. Muchos hombres, típicamente sigue habiendo más, los hombres se casan un poco más mayores que las mujeres, entonces a lo mejor la mujer sigue viviendo en casa de sus padres cuando a lo mejor su futuro marido o novio o pareja ya se ha emancipado, ¿no? Pero vamos, lo gordo, efectivamente, en esa gran banda de edad de personas mayores, hay muchas más viudas que viudos, ¿no? Como las mujeres viven más que los hombres y además en promedio se han casado un poco más jóvenes, pues hay como 4 viudas por cada viudo, ¿no?
Jolín.
Y luego entre españoles e inmigrantes, porque ahora mismo en España, en casi todas las estadísticas sociológicas, convendría hacer un corte que es españoles, digamos, no inmigrantes, de origen español, e inmigrantes, ¿no? Porque hay pautas bastante distintas en riqueza, muchas cosas así. Por ejemplo, también aquí, ¿no? Hay muchos más inmigrantes, viven mucho más en pisos agrupados, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no tienen tanto dinero y pues se juntan más y además tienen más hijos.
Sí, sí. Luego, del estudio hay muchísimos datos a comentar, ¿eh? Pero, por ejemplo, me ha llamado la atención el hecho de que las personas con titulación superior, especialmente mujeres jóvenes, bueno, pues tienen más probabilidad de vivir solas, ¿no? Optan por,
sí, es,
por esta opción.
Es una cosa curiosa. Tienen más, la mujer típicamente, antes había, digamos, una vida en la cual pues la mujer proporcionaba al hombre la estabilidad familiar, el confort en el hogar, etcétera, etcétera, cuidar a los hijos, y el hombre traía el dinero, era el proveedor, por así decirlo, eran los roles tradicionales. Eso ya no es así en una infinidad de casos, ¿no? Con lo cual, pues la mujer tiene menos, a lo mejor se siente menos impelida a casarse o tiene más, también hay sociológicamente, esto es una pauta políticamente incorrecta, pero es así, la mujer, así como hay hombres que a los que les pueden sentirse incómodos con una mujer de un nivel económico, educativo e intelectual superior, a las mujeres muchas veces les pasa al revés, eso es tradicional. Entonces, claro, mujeres que tienen un nivel mayor económico, educativo, etcétera, pues a lo mejor les cuesta más encontrar pareja, o ellas mismas son las que no encuentran un hombre que sea todavía más, entre comillas, que ellas, ¿no? Entonces eso explica que haya efectivamente un cierto riesgo mayor de, en el caso de las mujeres con titulación superior. También aquí influye lo que decía de inmigrantes y no inmigrantes, ¿no? Porque las españolas tienen más soledad, los españoles tenemos más soledad, más personas viviendo solas que los extranjeros, que los inmigrantes, y las españolas tienen mucho más porcentaje de titulados superiores que los hombres españoles y que los inmigrantes todavía más, ¿no?
Qué cosas, ¿eh? Y qué pues cantidad sí. De temas que podíamos tratar con este, sobre este...
Pues sí, tiene muchas derivadas porque esto es la vida misma. Esto Exacto. es una cosa de las más importantes de las que no habla casi nadie. Y que cuesta mucho dinero, ¿eh? Como le decía, cuesta...
Sí, sí.
A los españoles nos cuesta mucho más viviendas, más costes fijos de hogar, hay que duplicar el ajuar, los muebles, los cubiertos, o sea, cuando se quedan dos, se rompe... El divorcio es carísimo y prácticamente nadie se queja de que haya unas tasas de divorcio tan espeluznantemente altas.
Bueno, lo que pasa que lamentablemente no tenemos tiempo para más.
Sí, sí.
Pero bueno, pues, hemos tocado algunos de los...
Pues a vuestra disposición para cuando queráis.
Pues muchísimas gracias a Alejandro Macarrón, director del Observatorio Demográfico CEU CEFAS. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
I parlem a continuació amb el Carlos Arcas, que és director d'ADECO Institute. ADECO, que per cert, per a càrrec de Foment del Treball, va fer un informe sobre les empreses que premien i castiguen les baixes a través de clàusules. Què tal? Muy buenas tardes, señor Arcas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál fue el punto de partida de ese estudio que ADECO elaboró para Foment del Treball sobre esta cuestión que hablábamos, el de las bajas laborales?
El punto de partida fue pues el incremento que está ocasionando el absentismo en los últimos años y que realmente se está convirtiendo en un problema estructural más que en una mera tasa de referencia, ¿no? Por lo cual nos está obligando a tomar medidas diferentes a las que veníamos tratando de manera tradicional a la hora de combatir un poco, bueno, pues todas estos costes derivados del absentismo, entre los que se incluyen, bueno, pues las cláusulas que están recogidas en los convenios colectivos de Cataluña sobre los pluses por asistencia y las primas antiabsentismo.
¿Y estas cláusulas antiabsentismo, por decirlo, o este fenómeno, es coyuntural o es que ya responde a una tendencia estructural del mercado laboral? Porque lo cierto es que cada vez va aumentando este absentismo laboral.
Sí, este tipo de cláusulas ha sido una constante. Vale, sobre todo porque más o menos creo que en Cataluña el 18% de los convenios colectivos, estamos hablando de más de 160 convenios, recogen algún tipo de cláusula en esta línea, bien abonando un plus por asistir al puesto de trabajo, bien compensando con días libres a aquellos trabajadores que tienen una baja tasa de absentismo o bien recortando sueldos o complementos salariales. El problema de todo esto es que ha funcionado durante cierto tiempo, pero bueno, la realidad jurídica es completamente distinta a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita mucho este tipo de cláusulas dentro de la negociación colectiva.
Uh-huh. Y precisamente ahora le iba a preguntar si verdaderamente están funcionando este tipo de cláusulas, pero claro, si se ha limitado ahora su aplicación, pues supongo que el impacto será más o menos reducido.
Está funcionando derivado del hecho de que, bueno, pues al final sobre la validez o no validez de estas cláusulas, pues al final se acaba pronunciando un juez, ¿no? Pero ahora, a raíz de la sentencia del 20 de enero de 2025 del Tribunal Supremo, pues ha cambiado mucho, porque sí que es cierto que esta sentencia valida los incentivos contra el absentismo que se recojan en los convenios colectivos, siempre y cuando estas medidas no impliquen discriminación o vulneración de derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que con la publicación de la Ley 15/2022, que recogía todo lo relacionado con igualdad de trato y no discriminación, el artículo 2 de dicha ley hablaba de que no se podía discriminar a los trabajadores por motivos de enfermedad o condición de salud. Con lo cual, entender que estamos penalizando a un trabajador por el hecho de estar disfrutando de una baja médica es discriminatorio en la medida que estás penalizando en una situación protegida como es el derecho a ausentarse por estos motivos de enfermedad o de salud, ¿no? Entonces, está teniendo, a partir de ahora, al tener este pronunciamiento del Tribunal Supremo, pues es mucho más fácil que cualquier asunto, cualquier tema que acabe en los tribunales, pues acabemos con una declaración de nulidad de esta medida, por tanto, bueno, pues como si se estuviera puesta, ¿no? Por lo cual, habría un poco que retirar este tipo de postulados.
Uh-huh. Y ¿tienen poco perfilado qué tipo de trabajadores son los que, o qué tipo de sectores son los que aplican más estas cláusulas?
Pues hay prácticamente todos los sectores. Por aquí nos encontramos con sectores de alimentación, automoción, es decir, que prácticamente todos los sectores han utilizado en mayor o menor medida este tipo de cláusulas. No es exclusivo de un sector determinado. Como digo, pues hay un abanico muy amplio en cuanto a las medidas a adoptar, bien sea por no abonar estos pluses, por no abonar bonus anuales, por compensar con días libres, en la medida en que, bueno, pues he ido negociando en cada uno de las, incluso las, ya no solamente en convenios colectivos sectoriales, sino al nivel de empresa, ¿no? Pero bueno, como digo, esto a raíz de esta sentencia reciente, pues nos limita muchísimo. No, al no poder traducir en discriminación todas estas ausencias en función de lo que establece la normativa, pues cualquier cláusula que pongamos que vincula las medidas adoptadas por el convenio por razón de enfermedad, por temas relacionados con el disfrute de permiso de conciliación, con todas aquellas situaciones que puedan entenderse que tienen un sesgo de género o por realmente el disfrute de los permisos retribuidos del artículo 37 del estatuto, todo esto pues ya no tiene validez, por lo cual si realmente intentamos adivinar qué situaciones y qué son las que ahora quedan bajo el paraguas de ese tipo de cláusulas, pues nos quedamos prácticamente con las ausencias sin justificar, es decir, muy poquito, puesto que se ha vaciado de contenido todas aquellas situaciones que pueden penalizar la adopción de dichas medidas.
Bueno, y quizá también ahora con la digitalización, el teletrabajo o la flexibilidad horaria podría cambiar este debate sobre el absentismo y ya quizá no serían necesarias esas cláusulas.
Sí, en cuanto a lo que vaya vinculado a los pluses de asistencia al trabajo, de puntualidad, que son tradicionales, sí, lo único que también la automatización y digitalización no impide que se lleven a cabo los registros de jornada obligatorios y que un poco esté estudiando también el Ministerio de Trabajo y que haya un poco que fichar de una manera o de otra para controlar que realmente durante los periodos de teletrabajo, trabajo a distancia, se está desarrollando trabajo efectivo y no están un poco, bueno, pues dedicando a otras tareas diferentes que puedan ser sancionadas. Al final va todo un poco vinculado y, de hecho, estamos contemplando sobre todo temas relacionados con el absentismo y un trabajador tiene una baja por IT, pues tampoco va a estar teletrabajando, porque al final entraríamos en otro problema diferente de lo que estamos comentando también.
Bueno, todo esto en definitiva es un tema muy complejo. Pues muchísimas gracias a Carlos Arcas, que es director de Adecco Institute y que, recordemos, por encargo de Foment del Treball, pues hizo un informe precisamente, entre otras cuestiones, trataba esto, ¿no? Las empresas que premian o que castigan las bajas a través de determinadas cláusulas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Una qüestió que ha aixecat moltes alarmes, no ha passat a Catalunya, ha passat a Euskadi, però quan les barbes de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar, i a més és una notícia que crida l'atenció. Em estic referent al cas de les vacunes caducades que s'han administrat, no? Bàsicament l'hexavalent, que s'administra sobretot a nadons, però també a adults amb problemes immunològics, i són vacunes que estaven caducades. Clar, el govern autonòmic d'Euskadi, jo admet aquest greu error en aquest cas de vacunes, però com és possible, tio, que hi hagi un error d'aquestes maneres? Clar, d'aquí davant hem de parlar perquè són temes molt sensibles, són temes que i són notícies que posen en dubte la seguretat de les vacunes. És així. A l'opinió pública, els que després, quan llegeixes una notícia així, el que se't ve al cap és que, ostres, a veure què està passant. Vam parlar, traiem l'aigua clara amb el doctor Ferran Moragalló. Ell és pediatre, expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Fem un repàs. Què ha passat a Euskadi amb les vacunes caducades? Què és això?
Pues mira, és un fet excepcional per mi, que és l'administració de vacunes que havien caducat.
Però com és possible que això pugui passar?
Sí, no ho sé, jo no sé com ha anat, però a més em sembla que és una cosa molt generalitzada a totes les àrees de salut del País Basc i fora bo tenir més informació. La primera cosa positiva pues, és reconeixement de l'error, que és una cosa pues, fonamental, no? I informació a la gent afectada, que tu ho has dit molt bé, als pares de nens lactants, perquè aquesta vacuna s'administra als 2, 4 i 11 mesos, i també hi ha un grup petit, però important, no?, que són els transplantats de progenitors hematopoietics, que aquests malalts, quan després del transplantament fan la reincorporació de la immunitat, o sigui que es torna a començar el seu calendari vacunal, pues es posa aquesta vacuna, que vacuna enfront de 6 malalties, amb la finalitat de no tenir que anar durant tantes punxades.
D'acord. Aquesta vacuna, què és? Perquè principalment han afectat a 253 persones, la majoria nadons. Què fa aquesta vacuna? Quina és?
És una vacuna combinada, és a dir, que agrupa a 6 vacunes enfront de la diftèria, tètanus, tosferina, el catarro, hepatitis B, poliomielitis i Haemophilus influenzae B, que és un microorganisme responsable de meningitis.
D'acord, és una vacuna d'aquestes multifuncionals, per dir-ho d'alguna manera, no? Ferran, i què li pot passar a una persona o a un nadó quan li posen una vacuna caducada? És perillós?
No. I aquí ja que donen dos missatges molt importants, no? Primer, que l'administració de la vacuna, d'una vacuna, qualsevol, en principi, caducada, no comporta cap risc per a la persona vacunada. És a dir, que la caducitat no té influència en un increment de reaccions adverses de la vacuna. Com tot producte biològic, a més, la vacuna, al transcurs del temps, va perdent efectivitat. O sigui,
és a dir, que l'única cosa és que no seria efectiva, no funcionaria.
Exactament. No, seria menys efectiva.
Ah, d'acord.
El que no sabem, el grau de menys efectivitat. Segurament, com passa amb moltes coses, la data de seguretat, de caducitat, sempre té un marge, no? Però, evidentment, que nosaltres no podem saber si aquest marge que manté una gran efectivitat és un mes, dos mesos, tres mesos. Per tant, la fecha de caducitat, la data de caducitat, és una data concreta, i si la vacuna caduca el 3 de febrer, pues el dia 4 de febrer aquesta vacuna ja no es pot administrar. Però el primer missatge és que les famílies i de nens vacunats i aquests grups de malalts transplantats estiguin tranquils perquè no té cap risc en quant a seguretat.
D'acord. Bé, com es comprova això? És a dir, en el cas, el protocol de vacunes caducades, com es detecta al final? És a dir, com sabem? Mira, aquestes vacunes ja s'han caducat, les llancem o fem el que s'ha de fer amb aquestes, o es recicla, no sé què es fa amb elles. Però bueno, qui porta aquest control?
Sí, això és... es porta pues, des de el Departament de Salut de la Conselleria corresponent, no? Hi ha uns lots que tenen unes dates de caducitat, no? Després hi ha els distribuïdors de les vacunes, després hi ha en cada cap pues, s'ha d'haver-hi un responsable de vacunes i tot això pues, exigeix un control important. Després, és molt important sempre registrar la vacunació abans de vacunar. És a dir, que quan jo vaig a vacunar un nen, pues, abans de punxar-li, pues, a veure, vostè la vacunarem d'això, comprovar el calendari vacunal, si la té administrada o no, veure la data de caducitat, o sigui, uns controls interns que potser pues, una persona de l'administració et podria detallar més acuradament, no? Però qualsevol sanitari, metge o infermera, pues, quan administra un fàrmac, el primer que fa és, o ha de fer, és mirar la data de caducitat.
És a dir, que la darrera persona, és a dir, la que posa la vacuna, la que li toca posar la vacuna, també podria comprovar si aquesta vacuna està caducada o no.
Exactament, exactament.
Clar. Bé, doncs, doctor Ferran Moragalló, pediatre, expresident de l'Associació Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
Moltes gràcies, ho teníem.
I d'aquí no res, parlem de com és participar en un reality show i els efectes que tenen aquests també sobre la salut.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Us heu preguntat alguna vegada com se senten les persones que viuen un reality show? Quins efectes té estar, per exemple, gravant-te 24 hores?
Parlem de realities. Hi ha un munt, hi ha pels dos els gustos, de totes maneres. Bé, i la inversió va en funció de com funcionen, no en com tiren. Hi ha alguns que ja estan molt gastats, en tot cas, i d'altres que realment estan al borde del... De la preocupación por la salud mental, del desequilibrio, casi diría yo, ¿eh? No tots han de sortir per la tele, per exemple, hi ha alguns que sí que surten per la tele, que aquests possiblement ja tenen un què, i d'altres que ja directament estan a internet, com era la Casa de los Gemelos aquesta, que va ser... No sé si dir-ho de reality, va ser una d'aquestes històries, però que també estava al bord de salut mental. Però entrem en mitges, no?, de com els algoritmes busquen precisament això. Com creen aquests fenòmens i com van directament al teu cap, al teu cervell, i possiblement a vegades ni te n'adones de tot això. Va, que en parlem d'aquests algoritmes i parlem de realities i parlem de tota aquesta relació amb la salut mental, amb l'Helena Neira, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME. Helena, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantado hablar contigo una vez más, ¿eh?
Un placer.
Oye, ¿y no nos damos cuenta y nos meten el reality a costa de nuestra salud mental? ¿Es posible esto?
Pues es muy posible porque, no sé, creo que nosotros dos, que somos más generacionalmente, somos muy próximos.
Sí.
Cuando vimos el primer reality en Gran Hermano, que era un reality muy poco adulterado en el fondo, ¿no? Porque lo vendían como un experimento sociológico y entonces éramos unos espectadores un tanto inexpertos y no sabíamos lo que íbamos a ver.
Inocentes, ingenuos, y que fue todo un bombazo, además.
Fue todo un bombazo, pero aparte estaba muy poco manipulado. En realidad, el problema que tenemos ahora es que la fórmula se está empezando a adulterar. Se está empezando a adulterar para conseguir una serie de reacciones, tanto de los concursantes como de los espectadores, y ahí es donde está, yo creo, que el gran peligro, ya no solamente para la salud mental, sino no solo de los espectadores, también de los propios concursantes, ¿no? Pero la gente sale de ahí muy tocada porque se les someten a situaciones muy extremas porque lo que se busca es el espectáculo. Yo creo que ahí un poco lo que tenemos que evaluar es lo que tú decías, nos los meten por los ojos, lo vemos aunque no queramos porque todo el mundo está hablando de ello, y yo creo que somos cada vez menos críticos con el cómo nos impacta y si tiene algún sentido ver según qué cosas en televisión.
Y además, Helena, es como cada vez un grado más, porque claro, si buscas el morbo y buscas estas situaciones extremas para buscar la reacción de la audiencia o de la gente que está ahí participando, cada vez necesitas un grado más. O sea, es como la droga, si me permitís la comparación.
Totalmente.
Hace falta un grado más.
Claro, porque cada reality quema un poquito más la fórmula, con lo cual lo que buscan es diferenciarse de la competencia. Entonces, yo que hace bastante tiempo que yo no veo realities, ¿no? Pero sí que es verdad que los tengo que ver o veo extractos para documentarte, y lo que te das cuenta es de que, digamos que están a medio camino entre la ficción y la no ficción, porque en el fondo lo que están haciendo es jugar narrativamente con fórmulas que utilizan las series de televisión. Esto del cliffhanger, de que ¡ay, ay, ay! Te corto la imagen justo cuando parece que va a pasar algo.
Sí, sí.
O de repente te pongo, esto que se ve muy claramente en La Isla de las Tentaciones, de poner imágenes en las que salen cosas que parecen una cosa y realmente no lo son. Al final tú lo que estás haciendo es utilizar el enfoque o técnicas de narrativa audiovisual para generar una reacción en otra persona. Cuando el chaval este salió, el Montoya, por favor, sí, que salió corriendo por la playa.
Sí, señor.
Eso fue una cosa deliberadamente cocinada. Evidentemente tú no puedes, los seres humanos somos un poco imprevisibles, pero es que incluso desde el mismo casting, es decir, ¿tú no te has planteado alguna vez realmente los directores de casting de estos programas qué tipo de preguntas tienen que hacer para que luego tengan esta selección de personalidades dentro de un reality?
Me lo he preguntado, ¿no? Yo creo que va más allá de director, esto tiene que ser psicólogo, neurólogo, deben tener ahí una serie de expertos para saber cómo funciona ese cerebro que quieren escoger para meter ahí.
Claro,
dentro.
Y los cuestionarios es, ¿eres una persona sosegada que no se altera? Tú no interesas, es decir, si eres una persona que mantiene la calma, que no se cree las cosas que le cuentan, que no le gustan las habladurías, que no le gustan los chanchullos y el salseo, pues esta persona no tiene el patrón. Luego tampoco pensamos en el impacto que tienen los propios concursantes, que nos parece que son, digamos que nos reímos de ellos, hacemos muchos memes, pero detrás de eso también hay personas, y yo creo que seguramente no tengo ninguna duda de que habrá muchos juguetes rotos, gente que de repente siente las mieles de la fama durante un tiempo y de repente, chaval, ya nadie se acuerda de ti, ahora se acuerdan de los de la siguiente edición, y son personas que yo creo que también tienen que acabar bastante tocadas, ¿no?, después de su paso por estos programas.
Sobre todo porque no tienen esa una formación moral, o emocional, más que moral, emocional, para afrontar eso, para poder tocar las mieles de la fama y después caer, como tú decías, como un juguete roto.
No, y claro que yo creo que puede ser, cuando estás en esa burbuja, todo el mundo lo dice, es decir, toda la gente que ha hecho análisis de realities, han hecho muchísimos estudios de los realities, y desde el primer Gran Hermano en el que salía gente dándose besitos hasta el edredoning, han pasado unos cuantos años, porque la gente, yo creo que, digamos que hemos ido elevando nuestro umbral de aceptación. Es decir, al principio una persona que entraba, yo recuerdo, perdón por el comentario, pero yo recuerdo cuando decían las primeras personas que entraban en Gran Hermano, la gente no iba al baño. Incluso aunque no eran baños públicos, pero la gente decía, me está viendo todo el mundo. Entonces, digamos que la reacción fisiológica era, la gente no iba al baño. Y Mercedes Milá contaba, teníamos que repartirle las antes a todo el mundo porque la gente estaba, pero con unos cólicos terribles. Claro, hemos pasado de esto a que enrollarte con una persona, algo que debería ser un acto íntimo, ¿no?
Sí, sí.
A que se convierta en un espectáculo. Entonces, al final todo eso también lo que ha permitido que tú vivas dentro de una burbuja y todo te parece bien. Pero claro, cuando sales a la realidad de tu vida y te das cuenta de que eso no solamente lo ha visto un montón de gente desconocida, sino que también lo ha visto tu familia, todo eso yo creo que te confronta con un montón de cosas para las que nadie estaría preparado. Yo creo que nadie estaría preparado para que de repente abriesen su armario de las cosas feas, ¿no? Y lo empezasen ahí a enseñar
a
sin ningún tipo
enseñar.
De pudor.
Sí,
claro.
Sí. Oye, estabas hablando antes de La Isla de las Tentaciones. Claro, este espectáculo habitualmente lo ven muchos jóvenes. Habitualmente son los jóvenes los que más enganchados están a este tipo de cuestiones. Seguramente porque creen, no tienen la experiencia de otros realities. A ciertas edades ya ves eso y dices, bueno, ya ves otras cosas, ¿no? Pero claro, es que La Isla de las Tentaciones está cargada desde el principio hasta el fin de amores tóxicos, de toxicidad emocional, que es precisamente contra lo que se está intentando luchar, precisamente, ¿no? Y el ejemplo que te daré en televisión es precisamente esos amores tóxicos. Esto debe ser, vamos, como un ejemplo muy perjudicial, ¿no?, de entrada para...
Es que la propia premisa es muy tóxica.
Claro, claro.
Es decir, si tú, pues si para ti el valor de una relación o el valor de la estructura de una relación está basada en el no tener celos, el aguantar que una persona esté seduciendo, ya la propia premisa es una premisa muy tóxica. Creo que una relación de pareja se debería construir sobre otras cosas. Pero sobre todo, el problema es lo que tú dices, los estereotipos que están vendiendo. Ya no solamente el de las relaciones de es que tienes que ser hiperfiel, es que un tío no tiene que mirar a otra mujer, es que no sé qué, sino incluso los propios estereotipos físicos. Tú a medida desde las personas que entran a cuando empiezan a hacer galas y empiezan a salir, de repente ves chavales de 20 años, de 30 años, que yo, a favor de que la gente se haga lo que quiera en el cuerpo, en su imagen, y cada uno haga lo que quiera, pero en el fondo luego todo se convierte como fotografías de lo que sería incluso un estándar de belleza. Eso sí, también genera, yo creo, una presión innecesaria sobre chavales jóvenes, que ya lo sabemos, insisto, es un poco un discurso un poco viejuno, ¿no? Pero cuando ya te haces mayor te das cuenta de que hay un montón de cosas que no importan, ¿no? Y ahí es el físico. Y esta sensación del amor romántico de yo solamente tengo ojos para ti, aunque se me ponga la tía más espectacular no la voy a hacer ni caso, todo esto para mí genera una olla a presión que, lo que decías tú, principalmente los jóvenes que ya están sobreexpuestos a un montón de estándares imposibles de cumplir en redes sociales, y que la televisión, que es mucho más prescriptora, ¿no?, que sí, debería ser un poquito más seria, que las parrillas no y los programadores no evalúen lo que están emitiendo, a mí en el fondo pues me da pena.
Es tremendo, porque además hablamos de sexualización al extremo, hablamos de lo que tú decías, de esos tópicos belleza, de esos estándares que se crean como una imagen, ¿no? Claro, y yo estaba pensando ahora, Elena, en ese contraste, ¿no? Porque en publicidad, por ejemplo, no es la primera vez que vemos un anuncio que es, si me permiten ustedes, retirado o censurado porque salía una chica en minifalda anunciando un coche y no tenía nada que ver, por la sexualización del tema, a tenerlo en televisión, que sale multiplicado por mil. Es una cuestión que a veces son contrastes morales y éticos que contrastan mucho, ¿no, Elena?
Totalmente, y aparte que de alguna manera parece que estas personas, cuando firman lo de entrar en la Isla de las Tentaciones, estas personas parece que están dando un contrato en blanco, ¿no? Para que su imagen
haz conmigo lo que quieras.
Exactamente, ¿no? Y creo que de la misma manera que tú le haces una entrevista, que seguramente se la hacen psicólogos, pues para que cuando te encuentres con cosas como ha habido en Gran Hermano, ha habido algunos casos de maltrato, incluso,
sí, sí.
¿No? Tienes que haber los límites, ¿no? Pero que no se educa a estas personas acerca de lo que van a hacer, ¿no? Y entonces es como, bueno, es tu responsabilidad, como tú has firmado esto, pues pa'lante, ¿no? Ya podemos hacer contigo lo que quieras. A partir de ahí, todo esto se convierte en una cuestión de oferta y demanda, desgraciadamente. Es que es uno de los programas más vistos, este y otros tantos realities. Y es que cuando tú tienes una escena particularmente intensa o una situación particularmente truculenta, los audímetros explotan. Entonces, claro que eso está afianzando a la cadena a seguir invirtiendo en esto. Volvemos al problema de base.
Pero sigue teniendo el mismo... Por ejemplo, hablaba de Gran Hermano, que sería el reality de el
de
iniciador
cabecera.
De cabecera, ¿no? El que lo inició. Con él empezó todo. ¿Sigue teniendo el mismo éxito Gran Hermano? Porque en las últimas ediciones parece que no ha acabado de arrastrar tanto.
No. Se ha apalancado. Por eso que te decía al principio de que Gran Hermano, en el fondo, sigue siendo como una versión un poco edulcorada.
Sí.
Porque ahí... no hay es decir, sí que hay conflictos, porque evidentemente si tú has vivido en un piso de estudiantes, sí. Sin que sea un reality, cualquiera que haya vivido en un piso de estudiantes sabe que siempre hay líos, que da lo mismo, siempre hay uno que es raro, uno que no te come la comida o otro que te despierta por las mañanas. Eso es lo normal. Entonces es una versión, yo creo que en la actual madurez de nuestra cultura audiovisual parece una cosa como muy edulcorada, pues tienes que meter a famosos o tienes que meter cosas así extrañas. La Isla de las Tentaciones es una vuelta de tuerca y que ha funcionado muy bien. Luego tenemos realities incluso más extremos. Es decir, en Estados Unidos estaba leyendo que están montando un reality de gente que ha sido cancelada públicamente.
Es brutal.
O realities durísimos que hay en Estados Unidos de gente que va a campamentos para hacer pérdidas extremas de peso y que eran los coach, que en lugar de ser una cosa como muy saludable de oye, qué bien que te quieres poner en forma, estamos hablando de gente que las torturan, no esperes que eres una vaca, no paras de decir una cosa como muy de tortura.
Muy hardcore. Entonces, esto son cosas que, en fin...
Claro, pero esto en el fondo es un giro de tuerca más. Es decir, yo creo que todo esto viene desde el punto de vista de hasta dónde llegas tú al límite de aceptar según qué cosas, ¿no?
Madre mía.
Pero al final todo esto nos retroalimenta, porque al final es de lo que hablamos, ¿no? Antes hablábamos, yo que me crié en un pueblo, pues en el pueblo siempre había pues los típicos cotilleos de ¡ay, mira esta, mira la otra! Pues el reality lo que te permite es hacer todo este tipo de conductas sin que parece que estés causando ningún mal, ¿no? Y en el fondo yo creo que alimentar esa toxicidad, alimentar ese vertedero de porquería... Tampoco es inocuo, ni siquiera para nosotros como espectadores, ¿no? Yo aconsejaría a la gente, oye, que está muy bien que te quieras reír un día, pero de vez en cuando ponte otra cosa.
Sí, sé consciente y ponte otra cosa.
Exacto.
Pues Elena Neira, profesora colaboradora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, investigadora del Grupo GAME. Oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Un placer siempre, gracias.
Mira, poques vegades passen coses com aquestes, de tant en tant són sorpreses. Són sorpreses molt amables, són sorpreses molt xules, són sorpreses que posen de manifest tots els tresors que podem tenir a Catalunya. I alguns d'aquells els tenim davant dels nassos i no te n'adones perquè, clar, el teu ull tampoc està entrenat per això, no? Calen experts. Mireu, us explico la història dels gegants de l'Arboç. Els gegants de l'Arboç els envien a restaurar, bàsicament, al taller Avall, a Reus, que són experts en aquestes tipologies, en aquestes històries, i allà es troben que aquests gegants, els gegants de tota la vida del poble, de l'Arboç, els de tota la vida, són joies històriques. I resulta que aquestes joies històriques són les més antigues d'Europa en el seu camp. Per flipar. És una qüestió magnífica, no? que desperta moltes coses. No? De que en parlem precisament amb la persona que és responsable del taller i un dels restauradors que va arribar a aquesta conclusió, perquè ja, això no és d'avui per avui, no és d'ahir per avui, no? Això ja és un treball d'uns quants mesos. És l'Aleix Álvarez Vall, que és del taller Avall de Reus. Aleix, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar. Quina sorpresa, no? Us esperava una cosa així?
Bé, nosaltres ja, quan ho vam estar mirant l'any 2024, doncs que vam fer aquests ràgics i totes aquestes proves, doncs ja teníem sospites, però certament fins que no vam tenir els anàlisis i després en el procés d'intervenció d'aquestes peces, doncs no es podia determinar, perquè una cosa, la hipòtesi que pots tenir, i l'altra és després saber com funcionarà en el procés de restauració que ens hi trobarem, no? Uh-huh. En aquest cas, estem molt contents, vull dir, de com ha anat tot. També contents del resultat.
Que xulo.
Vam presentar-ho també al poble i, vull dir, la gent del poble també doncs, els ha acceptat i se'ls estima. Ara ja estan dipositats en les seves vitrines la Casa de Cultura perquè tothom els pugui contemplar. I, doncs bé,
clar. Aleix, fem una mica de cronologia. Això com va començar?
Això va començar l'any 2024, quan se'ns demana de fer aquest estudi, un estudi d'intervenció i datació, en aquest cas també de les peces. Hem de pensar que ho vam separar en dues fases, per un costat el que seria l'estudi, per l'altre la intervenció de les figures. En el cas de l'estudi li vam practicar un raig-X, una presa de mostres. Aquestes mostres van analitzar el Prado de Madrid, i també doncs, li van aplicar diverses doncs, proves sobre les peces per tal de determinar doncs, quina és la seva fusta, doncs, bueno, una mica els seus estrats pictòrics, doncs, en quin estat es trobaven. No?
Però en un principi l'Ajuntament, quan demana la intervenció d'aquestes peces per restaurar-les, hi havia ja sospites o no?
No, simplement sabíem doncs, que estaven com a primera referència el 1827, però certament per la morfologia de les peces hi havia alguna cosa que no concordava.
I en quin moment arribeu a la conclusió que... Perquè resulta que són de les més antigues d'Europa, no?
En aquest cas són les més antigues de Catalunya, l'estat espanyol, i també, evidentment, de fora, que es conserven en molt bon estat, però és cert que ara mateix doncs, vull dir, el que hem fet ha sigut això, aquesta intervenció, i ara el que volem doncs, bueno, és continuar una mica doncs, amb la història, perquè aquesta història doncs, té certes llacunes, sobretot en el cas de que van ser cremades durant la Guerra del Francès, perquè es trobaven al retaule major de l'Arboç, de Sant Julià, i doncs bé, ara el que voldríem saber doncs és com es van salvar d'allà, no? Que això és un fet molt insòlit, és difícil de constatar, perquè evidentment estem parlant ja molt enrere, o sigui, sí que les podem ubicar, tenim l'autoria de les peces, doncs que ja ho hem vinculat i a més concorda amb tots els escrits i tots els documents trobats, no només de l'arxiu de la parròquia, sinó també de l'Ajuntament, però... Clar, si són dos dels quatre copatrons, el que voldríem saber doncs, és exactament si els altres dos també es van poder salvar o qui els va salvar, perquè això seria ben bonic, no?
I tant. Llavors, pel que estic entenent, eren peces religioses que representaven els patrons del poble, no?
Sí, eren. L'Arboç té quatre copatrons, a part del patró màxim, doncs, en aquest cas, que és Sant Julià, doncs antigament, igualment com ara, que estan presents a la portalada de l'església de Sant Julià, tenim a Sant Justí, Sant Fortunat, Santa Victòria i Santa Càndida. Llavors, en aquest cas, Santa Càndida i Sant Fortunat no són, però Sant Just i Santa Victòria sí que són.
És al·lucinant.
Serien aquests dos personatges. Per què? Doncs no només per la seva morfologia, de com estaven fetes les figures o policromades, sinó per la deformació dels colls, dels caps. Hem de pensar que anaven a més de 12 metres d'alçada.
Això vull anar a parar. Com acaben sent gegants de la ciutat? Com acaben de ser figures religioses?
Perquè se reaprofitava tot antigament.
Clar.
Vull dir, és molt freqüent, doncs, que en aquest cas, que digués al municipi, volem fer dos gegants, o mira, tenim dos caps. Doncs escolta, hi ha dos caps allà guardats que estan llançats, I
aprofitem.
Si us arreglem una mica, sí, fem dos cossos, quatre braços i au, endavant. I al final, moltes vegades és així. La història dels gegants és un continu reciclatge, no? Vull dir, s'han anat sempre anant aprofitant parts, peces. Al final, el més important és allò que diem són les testes, no els caps dels gegants. La resta de les parts de les figures, vestits, cossos, braços, estructures, això s'anava substituint al llarg del temps.
Clar, és al·lucinant perquè, clar, jo suposo que la gent que feia servir aquests gegants, la colla gegantera, no era conscient de la joia que tenien.
Bueno,
suposo que han flipat amb aquesta notícia.
Certament sí. Vull dir, ara penso que se'ls estimen també una mica més i, doncs bé, ara el que han de fer és cuidar-los.
Clar, i aquí anava jo, Aleix, perquè ara quan ja te n'adones que aquells gegants, aquests caps ja són joies, són joies patrimoni cultural realment molt important, parlem ja a nivell europeu, què es fa amb això? Es continuen sent gegants? Es guarden en vitrines i es guarden com el tresor que són? Què es fa amb això?
Ells, aquestes dues figures, estan dipositades en dues vitrines i exposades al públic. Hem de pensar que tenen unes rèpliques, que són les que surten al carrer i el representen. Per tant, vull dir, aquests no haurien de sortir, en aquest cas, al carrer, i més en l'estat que es troben, que és un estat molt delicat.
D'acord, llavors sortiran les rèpliques, en aquest cas.
Correcte,
les rèpliques. Sí. Quina bona notícia, no? No sé si Aleix, és una qüestió habitual en el taller avall, és una qüestió habitual trobar-vos coses així?
Bueno, normalment sempre quan toques peces d'alt valor patrimonial i comences a fer cerca, no?, i a fer una mica d'investigació, doncs sempre apareixen doncs sorpreses. A vegades són bones, d'altres no són tan bones, i en aquest cas doncs sí que podem dir que és una molt bona notícia per al municipi de l'Arboç.
Doncs, Aleix Álvarez, del taller Vall de Reus, escolta'm, el taller encarregat d'aquesta restauració i aquestes comprovacions, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Perfecte, doncs gràcies a vosaltres. Fins ara, a reveure. Merci.
Des del gremi, el que asseguren és que es tracta d'una pràctica irregular amb operadors irregulars que enganyen l'usuari i contra els que actualment afirmen des del gremi estan lluitant. Operadors que anomenen pirates.
Aquests casos de l'aeroport del Prat estan vinculats a operadors il·legals o el que nosaltres diem pirates, no? Són operadors doncs, que no tenen llicència per portar a terme el pàrquing de vehicles i que capten clients sense estar registrats ni complir la normativa. Són operadors doncs, que no tenen la seva llicència, sí. Doncs, que et diuen agafa el cotxe, te l'aparco, no? I a la millor se'l troben, fins i tot, no? Se l'han trobat aparcat a un carrer de vés a saber on, no?
Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions quan es deixa el vehicle en un garatge, especialment en espais molt concorreguts com els aeroports, i per reduir riscos i evitar ensurts al tornar de viatge. El gerent del Gremi de Garatges de Barcelona i Província, Rubén Fernández, explica que convé tenir en compte una sèrie de recomanacions bàsiques arribat a aquest moment.
Que sigui un establiment que compleixi amb els criteris mínims i amb les normatives mínimes. Si té la identificació del Gremi de Garatges, ja podem dir nosaltres, perquè al final estem molt a sobre, doncs que estaria deixant el cotxe en un lloc que compleix amb totes les normatives i els protocols de seguretat. No? O sigui, al final no veu clar que hi hagi una ubicació, un indret on no estarà el seu cotxe i li deixa les claus, no?, a un representant o vés a saber qui, no?, que d'alguna manera es fa càrrec d'aquest cotxe i li porta un posto que la persona no, tampoc sap quin serà, no? Jo crec que és important identificar i saber on es deixa el cotxe, perquè moltes vegades aquesta gent que deixa el cotxe després no sap ni on el deixen, no? Diuen, no, te deixarem en un pàrquing que tenim nosaltres, en un garatge amb el que treballem, i això és mentida.
Aquests casos recorden que la seguretat del vehicle pot marcar la diferència entre tornar del viatge amb normalitat o convertir-se en una nova víctima d'aquests robatoris. La prevenció continua sent, en aquests casos, la millor eina per protegir el cotxe i evitar situacions difícils de gestionar. Imma Viudas és portaveu dels sindicats Cepol dels Mossos d'Esquadra i, per la seva banda, ha actualitzat com està a hores d'ara la investigació.
És una investigació que està actualment en curs i s'ha de dir que són 4 els vehicles que s'han sostret de l'aeroport del Prat, concretament de la Terminal 2, durant l'any 2025. Aquests cotxes estan valorats tots en més de 60.000 euros. Aquests cotxes tots han aparegut a Bulgària. No?
Un dels casos més cridaners és el d'una parella que només 4 dies després de denunciar la desaparició va rebre una trucada dels Mossos informant-los que el cotxe havia estat localitzat circulant a Bulgària amb matrícules falses, fins al punt de rebre multes de trànsit d'altres països europeus pel trajecte realitzat pels lladres. En qualsevol cas, el modus operandi sempre ha estat el mateix.
Aquests vehicles apareixen amb les matrícules canviades. Ja s'entén que és un grup criminal doncs, ben estructurat, no? Aquí hi ha diverses persones que han de fer diverses funcions, no? Hi haurà qui està vigilant el pàrquing, clar. Hi ha qui roba el vehicle, això no pot fer una sola persona, s'han de canviar les matrícules, s'han de conduir fins a Bulgària i llavors allà doncs, també segueixen el seu recorregut. No? Els vehicles ara continuen al registre de l'aparcament i s'han evitat deixar registres en ningun altre lloc. I el que no se sap és com s'han robat aquests cotxes, però sembla que hi hauria inhibidors de senyal, que és una manera molt habitual de robar aquest tipus de vehicles. I el que passava és que quan les persones anaven a buscar el seu vehicle, tot i tenir ben identificat on estava el vehicle, pensaven que s'havien oblidat.
Els cotxes robats no són de luxe, però tampoc no són bàsics. Tots són SUV de gamma mitjana, un tipus de vehicle molt demandat en mercats de l'est d'Europa. I d'aquí una estona parlem també de la llei de la segona oportunitat aquí al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. ¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de la llei de la segona oportunitat i encarem la recta final del programa. Estigueu ben atents.
Parlem de la llei de segona oportunitat. Aquesta llei de segona oportunitat, de la que hem parlat moltes vegades, doncs és una llei que fa honor precisament a la seva definició, segona oportunitat, que és quan no pots pagar els teus deutes, doncs quedes exonerat, o pagues una mínima deuda. Hi ha una negociació per aquí al mig que té el seu què. Ara, qui es pot acollir, de quina manera, està funcionant, no està funcionant, ja és prou coneguda, no? En parlem amb el senyor Eloi Esmarats, de Libertat Sin Deudes. Eloi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
És un plaer. Escolta'm, Eloi, aquesta llei és prou coneguda? Com està funcionant ara mateix?
Bé, la veritat és que nosaltres trobem que la llei no és prou coneguda, però la veritat és que està funcionant molt bé. Des de la reforma del 2022, la veritat és que és molt àgil, és una llei que permet a les persones que tenen deutes exonerar-se, sobretot tot el que és deute bancari privat, té una exoneració sense límit. Per tant, entenem que hi ha una part que funciona molt i molt bé.
No és molt coneguda, però hi ha molta gent que s'està afegint i acollint aquesta llei?
Aviam, depèn del que podria ser molta gent, no? Sí que és veritat que hi ha moltes persones, perquè com que això és un mecanisme que a altres països de la Unió Europea doncs existia des del 94, no? I aquí a Espanya no ha començat a existir des d'una primera llei del 2015, doncs hi ha molta gent que ve de la crisi de 2008, de la crisi immobiliària, dels problemes del 2011 d'Espanya, que s'hi està acollint, no? Per tant, sí que és de que podríem dir que hi ha bastantes persones, que jo crec que d'aquí 100 anys en seran moltes menys, no? Perquè ja haurà passat tot aquest volum de nous clients que venen de crisis anteriors.
És una llei adequada?
Nosaltres creiem que és una llei molt adequada, és millorable, per descomptat.
No, pràcticament tota la vida és millorable, i en qüestió de lleis segurament sí.
Exacte. El problema que jo li veig és el tema del deute públic, perquè és molt limitat. Al final són 10.000 euros de seguretat social i 10.000 euros d'hisenda, i tenim moltes persones que es van quedar enganxades amb el tema immobiliari, com a empresaris, com a promotors, inclús com a constructors o transportistes, o inclús com a petits empresaris, que potser tenint un deute de 30-40.000 euros públic amb hisenda, doncs és que no poden fer quasi res, no? Llavors, en aquest sentit, això és el millorable. Però per la resta, és molt bona, eh? Això s'ha de dir.
Quantes persones arriben a un final d'èxit? Perquè, clar, això no és aplicable a tothom, hi ha d'haver unes condicions molt determinades. Quantes persones es poden acollir?
Home, la veritat és que això seria una cosa molt difícil a nivell estadístic de jo dir-ho, però jo el que sí que diria és que el que hem de fer i el que fem nosaltres i el que hauria de fer qualsevol despatx que fos honest és fer un filtratge directe a la primera trucada. No perdre ni 5 minuts. Escolti, vostè no es pot acollir, per tant, no faci res, no es gasti els diners ni perdi el temps. Vale. I si veiem que la persona s'hi pot acollir, dius, escolta, endavant. Jo crec que a l'any crec que hi ha, no sé, potser si hi ha 60 o 70.000 persones que presenten sol·licitud, i hi ha un molt, molt gran percentatge d'èxit.
Bé, quins són els requisits mínims per pensar en la llei de segona oportunitat?
Aviam, has de ser una persona empadronada a l'estat espanyol, pots estar a qualsevol lloc de l'estat espanyol, has de tenir deutes, en general el normal és que tinguis deutes superiors a 5-6.000 euros, perquè si no possiblement et surt més car que el propi deute, no? Però en relació a això, al final has de ser una persona doncs, que demostris una bona fe, és a dir, per exemple, doncs, no tenir antecedents penals a nivell de delictes socioeconòmics, no tenir sancions greus o molt greus a nivell administratiu, tributari, de seguretat social. I aquests serien, bàsicament, després també hi ha el tema de la culpabilitat concursal, no? És a dir, que no es digui que tu has agreujat la teva insolvència d'una forma manifesta o dolosa, no? Això seria, a grandes rasgos, el que serien els requisits bàsics.
Bàsicament, entenc que seria, per exemple, per persones que de cop i volta perden la feina i no poden pagar una hipoteca, no poden pagar aquestes qüestions, es podrien acollir. Està pensat per això, no? Per persones que es queden despullades de dalt a baix per unes circumstàncies de la vida.
Totalment. Al final, per exemple, això ho hem vist molt amb el Covid. Amb el Covid hi havia persones que els van posar d'ERTE, van estar 3 mesos sense cobrar l'ERTE, i aquestes persones tenien un lloguer, tenien un munt de coses que pagar que no les van poder pagar. O potser tenien préstecs que estaven al dia i ells anaven bé financerament, però només pel fet d'haver arribat al Covid, doncs allò ja impagues una quota, dues quotes, i ja la financera no et perdona.
Ja es pilleu. Bé, llavors, en aquestes qüestions, quan parlem de llei de segona oportunitat, funciona bé, està bé, el futur, això cap on camina? Perquè m'has dit que això arribarà a un moment que ningú la demanarà, perquè ja haurem passat aquest moment de...
No? Jo crec que ningú no, però sí que jo crec que hi haurà un moment d'estabilització, perquè al final el Covid ha sigut el gran impacte i és bastant recent, la crisi 2008 o la crisi de deute del 2011 és relativament recent, i jo crec que hi haurà un punt d'estabilització, on sí que hi haurà un volum de persones que necessiten, perquè al final tothom emprèn, no? Tothom s'endeuta amb algunes coses que li surten malament, per tant sempre hi haurà necessitat de segona oportunitat. Ara potser no serà tant volum com el que veiem ara, que ara realment és un boom, no?
I la resolució és ràpida, Eloi? Perquè, clar, a vegades els tribunals estan tan saturats que no sé si és una qüestió àgil.
El problema és que depèn del jutjat. Depèn exclusivament del jutjat i de la tramitació de l'oficina judicial. És a dir, el que seria Barcelona tenim jutjats que van molt ràpid, tenim jutjats que van molt més lents. Si anem a l'estat espanyol, Madrid està molt més saturat perquè va molt més lent, però, per exemple, Girona, Tarragona, van rapidíssims, a vegades en 3-4 mesos ho tens. Depèn una miqueta del volum i del treball judicial.
Això, per exemple, a l'hora de pagar un lloguer, a l'hora de pagar una hipoteca, això en algun moment algun espavilat pot aprofitar-se i convertir-se en un inquiocupa dient que no és solvent?
Aviam, sí que és veritat que feta la llei, feta la trampa, no? És a dir, aquesta llei permetria a una persona llogar un pis i en un moment donat dir, escolta, mira, saps què? Que no et pagaré el lloguer, aviam quan em fas fora, i quan em facis fora em tramitaré la segona oportunitat i no em podràs reclamar mai el lloguer. És a dir, això existeix i pot passar, ¿vale? És a dir, hi ha gent que sempre és molt espavilada, o també hi ha gent que es demana préstecs, envia els diners a l'exterior, ja sigui a Europa, Latinoamèrica o on sigui, i després es declara insolvent per exonar-se i en realitat els diners els té. Això passa, ¿val? Però és veritat que nosaltres detectem que és una absoluta ínfima minoria, és a dir, gent espavilada n'hi ha en ja el
poquíssim. Sí, sí, a tot arreu, però el meu dubte era aquest, si passava, si podia passar, però ja sé
pot
que
passar, suposo
que pot passar, perquè se'm passava pel cap el tema.
És que passa de tot, també passen que hi ha estafats,
clar.
Que els han estafat per un negoci que era tot mentida, i després és que ara dec 50.000 euros i jo només tinc una nòmina de 1.400, ara què faig?
Correcte. Perquè la vivenda la pots perdre?
Home, la vivenda la pots... O sigui, pot ser que la perdis, però si la perds, el teu advocat, és a dir, nosaltres t'hem d'ajudar que sigui una cosa raonada i controlada. M'explico. Si tu tens una hipoteca que és impagable, de cap de les maneres, i t'has divorciat o ja no tens l'economia que tenies, doncs dius, escolta, mira, saps què? Que perdré la vivenda, però de forma ordenada, per tal que al final em quedi a zero, me'n pugui anar a viure a un altre lloc. Però les pèrdues de vivenda no són coses dramàtiques que de cop i volta un jutge resol una pèrdua de vivenda, no. Són coses controlades, perquè tu com a advocat has de ser honest, escolta, vigila que ho pararàs. Acceptes el risc? Sí, millor. Vale, doncs endavant. No vols perdre-ho? Doncs, bueno, escolta, no ho facis. Busca una altra solució, que no sé el que pot ser, però vull dir, busca una altra solució.
Doncs, Eloi Esmerats, de Llibertat Sin Deudes, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Què? Quants de vosaltres utilitzeu casquets, auriculars, d'aquests petitons que es fiquen a... Pràcticament tothom. Tu vas al bus o al metro, sobretot quan vas cap a la feina en desplaçaments i veus a la gent allà amb els casquets. I s'agraeix, eh? S'agraeix que portin casquets perquè alguns no porten casquets amb el mòbil, amb l'altaveu a tope, i segurament, en funció de com, serà més saludable per la seva oïda, però estan més molest per la resta. Ara, no és un problema, segurament... Ara entrarem en matèria, eh? Jo ara estic divagant una mica sense ser expert ni molt menys, no? Però possiblement no és una qüestió de portar casquets, sinó de com es porten aquests casquets. I auriculars, en aquest cas. Va, que en parlem i traiem 5 cèntims per posar el focus davant de tot això. És una qüestió de parlar de prevenció de salut d'àudio. Amb el doctor García... A veure si ho dic bé. El doctor Jacinto García Lorenzo, que és cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital del Mar. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Gràcies per atendre'ns. Bé, jo parlo dels casquets que s'agraeixen, sobretot parlava del transport públic per no sentir l'altaveu del mòbil, però clar, jo deia, i deixava anar que possiblement no és una qüestió, enfocar-lo des del punt de vista de problemes d'oïda, que no és un problema de casquets, sinó de com es porten. No sé si vaig a lo cert o no.
Bueno, sí, tens gran part de raó. Al final, el que fa mal a l'orella és l'exposició a sorolls d'alta intensitat. De fet, hi ha hagut un estudi recent de l'any passat que mostrava com ha augmentat molt el risc i com comencem a veure a les consultes un increment de pèrdues auditives en gent jove, i que està molt relacionat amb l'exposició a sorolls elevats en l'entorn lúdic. I parlem tant de bars, discoteques, concerts, com de l'ús abusiu d'aquests dispositius personals, no? Que això, com tu molt bé explicaves, cada cop és més freqüent, més diari...
Sí, és habitual.
I, bueno, és molt important, bueno, si em deixes explicar, és molt important també el que tu insinuaves, de dir, l'aspecte més crític és portar el volum molt alt, i que l'exposició sigui molt llarga en el temps. Són les dues variables importants, no? Tant la intensitat com la duració de l'exposició són el que acaben acumulant aquest dany per l'audició.
Jacinto, quan hem de començar a veure alarmes davant de tot això? És a dir, quins símptomes haurien de fer-nos aixecar les orelles?
Home, clar, el problema és que quan comencem a notar ja efectes sobre l'audició, en realitat ja anem tard. Això és tan important, clar. Sí. És a dir, un cop que el mal està fet a l'orella, ja no hi ha possibilitat de recuperació, i això és molt important que la gent ho tingui en compte. Si jo començo a notar que hi ha determinats sorolls que ja no sento, que acostumen a ser els sorolls més aguts, com els dip-pips dels rellotges o dels electrodomèstics, no? Aquests sorolls molt aguts,
sí.
Ja fem tard. És a dir, aquesta part ja no la recuperaré. És molt important mantenir el que diem la regla del 60 per l'ús d'aquests dispositius. La regla del 60 ve a dir que la intensitat no ha de superar el 60% de lo que pot donar l'equip, no? És a dir, no hem de posar, si és fins a 10 el volum, no hem de passar del 6, i no convendria que fessin servir el dispositiu més de 60 minuts cada dia.
D'acord.
Vale?
D'acord.
És una regla fàcil de recordar i sí. Que d'alguna manera insistim en aquesta protecció.
De fet, hi ha uns mòbils, no tots, que ja t'avisen, no? Ja t'avisen, escolta'm, que utilitzar això en fort pot provocar problemes. Hi ha mòbils que ja t'avisen del volum. Però tot i això, no sé si... Em dóna la sensació que hi ha poca informació i poca conscienciació davant dels problemes que pot comportar això.
Sí, la veritat és que és una cosa que nosaltres, els otorrinolaringòlegs, estem molt preocupats. I per això agraïm molt oportunitats com aquesta que tu ens dones per, bueno, poder fer, d'alguna manera, transmetre a la població aquesta inquietud. Perquè, com explicava, un cop que el mal està fet ja fem tard. De manera que és superimportant insistir a la prevenció. I, clar, no és normal, com tu deies, que estem sentint la música que algú de davant sent els seus auriculars. Això vol
sí,
dir,
és veritat, això.
Ostres. Que està massa fort.
Sí, sí. Sí, sí, no és la primera vegada que passo. Estic sentint com un soroll i són els auriculars del que tinc endavant o el que tinc a costat. Correcte.
Clar.
Clar, a part de tot això s'ha posat de moda, cada cop és una qüestió bastant més, i dius que la incidència en gent jove està augmentant?
Sí. Cada cop és més freqüent que ens trobem gent jove amb problemes d'audició com d'aquests irreversibles. Vale? La pèrdua auditiva és natural amb l'edat, és a dir, hi ha una... Igual que tenim una vista cansada, també podríem tenir el que diem una orella cansada, no?
Sí.
El que diem la presbiacúsia, que és la pèrdua de l'audició que ve de manera natural a partir dels 60-65 anys. Però ara estem veient cada cop més casos de gent, com t'explicava, més jove, als 20 i pico, 30 anys, que ja comencen a venir amb baixades a la gràfica d'audiometria, i això és alarmant, perquè evidentment això s'afegirà a tot el que pugui venir enrere.
Llavors, parlem d'aquesta... llei del 60, aquesta recomanació del 60%, que no passi del 60% del volum, i no utilitzar-los més d'una hora. Seria una bona recomanació, aquesta.
D'alguna manera es pot recordar, és bona cosa.
I la darrera pregunta que et faig, Jacinto, és sobre els tinnitus. Tenen alguna cosa a veure, els tinnitus? Els tinnitus són aquestes pitades d'orella de pii... Que moltes persones tenen ja de forma perenne, de forma ja per sempre.
Clar.
Tenen a veure o no?
Sí. El tinnitus és un problema que ens porta molt de cap als otorrinos, perquè la causa final del tinnitus no la coneixem, d'acord? Mm-hmm. Però sí que és veritat que està molt relacionada amb les lesions, amb el dany que podem tenir a l'orella interna. I això precisament és el que estem parlant amb l'exposició al soroll. El soroll ens danya l'orella interna, el cargol, si recordeu l'anatomia de l'orella, on està el cargol, és que és on està l'inici de l'aparell neurosensorial, del nervi auditiu,
sí.
És on es produeix aquesta lesió pel soroll. I aquesta lesió sí que està relacionada amb l'aparició de sorolls. De manera que és molt freqüent que la gent que té aquesta lesió pel soroll també pugui tenir el tinnitus o l'acúfen, que és de l'altra manera que el diem.
Els acúfens.
Pot tenir-se aquest acúfen sense lesió auditiva, però és evident que en el cas de que aparegui i que sigui persistent, s'ha de consultar un especialista en otorrinolaringologia perquè fem els estudis pertinents.
Doncs, doctor Jacinto García, cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital del Mar, escolta'm, gràcies per l'atenció i per totes les explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bueno, hoy a lo largo de la programación de la cadena COPE os estamos hablando de ese tour de talento impulsado por la Fundación Princesa de Girona. Y hoy en la linterna COPE Cataluña y Andorra tenemos el placer de saludar a Juan Ozón Llácer, que es consultor de alto rendimiento y también entrenador de tenis y colaborador del programa Ecuación Talento. Señor Ozón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Gracias, igualmente. ¿Cómo empezaste en el mundo del alto rendimiento y del tenis? ¿Y qué te ha llevado a trabajar también con programas de desarrollo de talento como este Ecuación Talento?
Bueno, creo que desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado relacionado con el deporte. Empecé hace muchos años a intentar ser tenista profesional, entonces la vida me llevó a otros derroteros. He venido cubriendo roles en diferentes aspectos relacionados con el deporte y ahora, sobre finales del 2022, a relación con mi amistad con Salvador Tasqué, el director de la fundación, y compartiendo muchos entrenamientos y buenas charlas, pues surgió la idea de crear Ecuación Talento.
¿Cuál es la diferencia principal entre entrenar a un deportista de alto nivel y guiar un joven con potencial en cualquier ámbito, en este caso el deporte?
Yo creo que hay muchas similitudes en la vida con el deporte, ¿no? Yo me tomo la vida como una metáfora de lo que pasa en el deporte y al revés. Yo creo que hay muchos valores y prácticas de alto rendimiento en el deporte que podemos traspasar, ayudar a preparar estos jóvenes para que se preparen en el futuro y puedan cumplir sus objetivos de vida y profesionales.
¿Y esos elementos con los que trabajáis en este programa para desarrollar el talento y la mentalidad de los participantes, cuáles?
Mira, el eje principal de la Fundación es el talento joven, como decía, y queremos impulsar, preparar y movilizar. Entonces, lo hacemos a través de organizando diferentes actividades y charlas inspiradoras para los jóvenes. Tenemos a muchos ponentes que tienen un background, una experiencia de vida, un expertise que nos ayudan a poder transmitir todos estos aprendizajes que creemos ahora más que nunca son muy necesarios para la sociedad.
Estábamos hablando de tenis anteriormente, que es tu área de alto rendimiento. El papel importante que juega la disciplina y la constancia en el desarrollo del talento, ¿no? Especialmente en los jóvenes.
Sí. Mira, tú has dicho muy bien la constancia. La constancia, al final, forma el hábito y el hábito forma el carácter. Y esto es decisivo. Está claro que en la vida podremos tener momentos más o menos con motivación por esta constancia y sobre todo la determinación de querer conseguir un objetivo son diferenciales en conseguir cualquier cosa en la vida.
¿Y cómo ayudas a estos jóvenes a gestionar la presión, los fracasos y la frustración cuando están trabajando en proyectos con altos objetivos?
Mira, hay una frase que me encanta en la catedral del tenis, que es Wimbledon, en la entrada, antes de entrar en la pista central. A ver si la sé citar de memoria, que es de Kipling, ¿vale? Y él decía, ¿no? Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, yo creo que ahora en las sociedades de hoy día, en los jóvenes, hay que rebajar un poco la fuerza de lo que es el fracaso y el éxito, y poner un poco más de atención en la preparación y el entender el camino un poco más profundamente. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la palabra fracaso, pues son intentos que nos llevan a estar más cerca de nuestros objetivos, son aprendizajes, ¿no? Entonces, lo que intentamos también desde la Fundación es darle otro sentido a estas dos palabras de fracaso, ¿no? Sí que los ayudamos también a construir herramientas de resiliencia, ¿no? Un poco hábitos de alto rendimiento en cuanto a través de la salud física, a través de la salud mental, emocional, incluso del propósito, que es muy importante, que sería un poco la salud espiritual, pues generarles herramientas para que ellos puedan manejar de una forma mejorada todas las situaciones que se les vayan sucediendo en la vida.
Juan, ¿cómo puede un joven joven descubrir si tiene talento en una disciplina concreta y cómo puede ponerlo después en práctica de manera efectiva?
Bueno, para descubrir el talento a nivel en general y en la práctica deportiva, hay que crear los campos donde el talento pueda florecer. Entonces, los encargados, los profesores, los entrenadores, los maestros, los padres, tenemos que detectar estos talentos. Eso y a partir de aquí es un poco desarrollarlos y acompañarlos con la gente adecuada para que ellos pues puedan desarrollar este talento, valga la redundancia, en plenitud y de una forma sana. Yo creo que a veces hay que explicarles... todo el mundo tiene estos talentos, a veces no es fácil de encontrarlos, pero en una sociedad que a veces está un poco falta de propósito, trabajarlos, ayudarlos y guiarlos es muy importante, y esto depende de la gente que estamos al cargo, ¿no?
Y hablando de tenis, si hablamos, por ejemplo, de Alcaraz, tendríamos un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, él es un chico que desde muy joven ha mostrado unas habilidades extraordinarias, pero claro, ecuación talento de qué va, ¿no? Tenemos el talento, una vez lo hemos identificado, pero la clave es cómo desarrollamos este talento y es un poco cómo explicamos la historia de lo que tiene que pasar para que ellos consigan su este objetivo. Está muy claro y también Nadal, hay muchos testimonios. Es muy importante el talento, pero es aún más importante la capacidad de trabajo, los valores relacionados con este talento. Claro. Son los que definen.
Hay que dejar seguir un poco y observar a los jóvenes, ¿no? Desde bien pequeños, porque por mucho que tu padre o tu madre diga no, yo quiero que sea abogado o que sea doctor, pero si el niño patina y ves que tiene, o la niña, y ves que tiene unas cualidades, potenciemos eso.
Claro, claro. Pero hay que tener una escucha muy activa y los roles de los padres tienen que ser de acompañar y de apoyar. Y muchas veces, por ejemplo, nos estamos encontrando en un ejemplo en el tenis, que los padres intentan jugar un partido demasiado importante o de opinión en el desarrollo de sus hijos. Y creo que ahí nos estamos equivocando.
Juan, ¿hay algún ejemplo de algún alumno o alumna que te haya sorprendido por su crecimiento gracias a Ecuación Talento?
Sí, 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 hay un montón. Bueno, por ejemplo, ¿no? Chicos que no relacionados con el tema del deporte, que querían empezar un trabajo, una empresa, una startup con unas ideas novedosas, pues a través de los seminarios y de las charlas que se ha dado Ecuación Talento, pues han conseguido herramientas para poder impulsar este proyecto, para gestionar según qué momentos de tensión, para no caer en la tristeza de que las cosas cuestan, de que hay que pedir, de que hay que pedir financiación, de que hay que ser una persona pues resiliente, muchas veces obstinada, determinada para conseguir esos objetivos. Sí, sí, sí.
Consejos, normalmente se dice consejos tengo pero no los doy, o no me acuerdo ahora cómo es la frase, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que se podría dar a un joven que quiere liderar su futuro con esa confianza y ese alto rendimiento, Juan?
Buena pregunta. Yo creo que es multifactorial. Yo creo que, y esto está a cargo nuestro, que hay que construir a mentes críticas, autocríticas, que puedan pensar por ellos mismos. Una vez que consiguen esto, les ayuda a tener una mayor conciencia y ahí a preguntarse qué cosas quieren hacer, de qué manera las quieren hacer y desde dónde las trabajan. Es un poco el quién soy, ¿no? Uh-huh. Es el qué, a qué me dedico, es cómo hago las cosas que ya tienen una parte diferencial en la vida y desde dónde lo hago, es quién soy. Y creo que entender mucho sobre todo el cómo y el quién genera una diferencia en la resultante.
Imagino, Juan, que debes haber conocido casos espectaculares, ¿no? Y a la vez que tú les enseñas, debes aprender muchísimo de esos jóvenes, ¿no? Es un quid pro quo.
Sí, 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 sí. Yo creo que si uno tiene la suficiente humildad, puede aprender de todo el mundo, incluso de las cosas que se hacen bien y de las cosas que no se hacen bien. Por ejemplo, desde que estoy vinculado en 2022 en la fundación, he aprendido muchísimo al mismo tiempo que me ha dado esperanza de las futuras generaciones y del potencial que tienen. Si decimos a mi carrera como entrenador de tenis, he tenido la suerte de trabajar con gente muy, muy buena, desde jóvenes que han conseguido objetivos muy, muy altos en el mundo del tenis y no me han dejado de sorprender y siempre me han empujado aprender. Yo creo que hasta que nos morimos es un camino muy largo en el cual está lleno de aprendizajes, tanto profesionales como personales.
Desde luego. Juan Ozón Llàcer, consultor de alto rendimiento y entrenador de tenis y colaborador del programa Ecuación Talento, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por dar o enseñar con tu talento a estos jóvenes que son nuestro futuro y además darles pues y decirles que no se frustren, ¿no? Que hay muchos jóvenes que dicen, pero ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Sí. No hay que frustrarse, hay que encontrar lo que a uno le gusta y potenciarlo. Sí. Y a partir de ahí, pues, adelante.
Sí, sí, sí. Cada uno tiene su camino y una vez lo encuentras, has de intentar perseguirlo con todo porque solo tenemos una oportunidad en esta vida y es vivirla 100% y luchar por las cosas que queremos. Así que hay una parte muy grande de belleza, ¿no? Y de optimismo en todo esto.
Juan, muchísimas gracias. Un abrazo. Enhorabuena.
Sí. Gracias a vosotros. Chao. Un abrazo y saludos. Chao.
I fins aquí el programa d'avui. Que tingueu un molt bon diumenge. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana que ve amb molts més temes. Que tingueu un molt bon dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
COPE Catalunya y Andorra.